Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passen 4 minuts a les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dijous, dia 10 d'octubre. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora amb aquest magazín de matí que us acompanya des d'ara i fins a les 12 del migdia. D'aquí uns moments ens posem al dia en quant a la informació de serveis i avui al plató de la ciutat rebem el president del Consell Comarcal del Maresme. Ho és des de fa poques setmanes, el senyor Damià del Clot. Aquí tenim un munt de preguntes per fer. Una entrevista que podreu seguir a través de la FM i també per les nostres xarxes socials. I a partir de les 11 del matí farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Lluís Barri, el Josep Maria Grenyó, el Francesc Membrives i el Pau Pujol. I avui acabarem amb música de Marina Rossell, publicarà el 18 d'octubre l'àlbum Mustaki i cançons de resistència, que inclou una versió del Bella Ciao al costat de Paco Ibáñez, la cançó que hem triat avui per posar el punt i final a la ciutat vora les 12 del migdia. 12 i 5 minuts, ens posem al dia de les informacions de servei a aquesta hora del matí. Volem saber quin temps ens espera per avui. Ens hem llevat amb pluja aquí a la ciutat de Calella. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui esperem una jornada marcada per la nuvolositat abundant. Com ahir a la tarda, al llarg d'aquest matí no es descarta que es pugui desprendre alguna precipitació de caràcter feble i molt, molt poc important. Després, al llarg de la tarda, tindrem més clarianes i desaparició de la possibilitat de pluges. Cap al vespre i entrada de la nit predominarà el cel serè i això farà que moltes mínimes es registrin a últimes hores del dia, a últimes hores de la jornada, amb unes màximes que avui també quedaran més curtes al voltant dels 21-22 graus a molt estirar, per tant, unes temperatures més pròpies de les dates. Pel que fa als vents, més aviat fluixos, aquest matí del sector nord-est a la costa del Maresme Nord, del sud o sud-est a la resta de la comarca i pel que fa a aquesta tarda, predomini del vent de Garbí del sud-oest a totes les zones, amb una situació marítima que estarà dominada pel marjol, aquest matí mar de fons poc important. De cara a demà, doncs espera un divendres que començarà altre cop amb alguns intervals de núvols baixos, amb ambient més fresc, perquè baixaran les temperatures mínimes, les màximes pujaran lleugerament i el que dèiem, tindrem vents fluixos al matí de direcció variable, a la tarda reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat i farà que la mar també s'alteri. Al matí hi haurà marejol, a la tarda maró a tota la costa de la comarca. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, de cara a demà, baixen les mínimes però pugen una mica les temperatures màximes. El cap de setmana, dissabte, altre cop nuvolositat abundant, en principi sense precipitacions, més clarianes durant la tarda. Diumenge també quedaran alguns núvols però sense pluges. Tant dissabte com diumenge els vents bufaran fluixos, de direcció variable, i les temperatures cada dia pugen una miqueta més i diumenge tornaran a ser força suaus a les hores centrals del dia.
Molt bé, gràcies Quim. I si us heu de morar amb transport públic, dir-vos que en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies Catalunya que per una avaria a les instal·lacions de Sitges, els trens de la línia R2 Sud circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 15 minuts. La resta de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen però amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A comarca, que hi destaquem avui, Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia. Doncs mira, hi destaquem que l'Ajuntament de Vilassar de Mar i Càritas van presentar el vespre la targeta Moneder per als usuaris de Càritas. Es tracta d'un nou sistema que permet comprar aliments als usuaris de Càritas i que subsisteix l'antic sistema d'entrega d'aliments. Segons expliquen des del consistori, l'objectiu és evitar l'estigmatització i potenciar la normalització de les persones beneficiàries d'aquest tipus d'ajuts. La targeta té un valor econòmic definit pels serveis socials del consistori i la regidora de Serveis Socials de Vilassar de Mar, Núria Arassa, explicava que aquest nou model prioritza la dignitat de la persona i també una mica la corresponsabilitat a la seva problemàtica. Per tal de ser beneficiari d'aquest sistema, s'han de complir doncs, una sèrie de requisits que valora el personal de Serveis Socials de l'Ajuntament. Les condicions d'ús estableixen que amb la targeta només es poden adquirir productes d'alimentació bàsics, òbviament, i en cap cas doncs, es poden treure diners en efectiu, yeah. Si algú està pensant, els donen una targeta nova per comprar en el supermercat.
Mm-hmm.
En total, es veu que aquest 2019 l'Ajuntament de Vilassar de Mar i Càritas han destinat més de 80.000 euros a ajuts alimentaris. Es calcula que al final d'aquest any unes 200 persones de la població s'hauran beneficiat d'aquesta targeta Moneder. La quantitat que rep cada família oscil·la entre els 30 i els 100 euros mensuals.
Molt
una
bé.
Molt bona iniciativa.
I tant que sí, i tant, i tant.
I més notícies, perquè avui, que és el Dia Mundial de la Salut Mental, mm-hmm. l'Hospital de Mataró exposa des d'ahir l'obra 1.000 caps per commemorar doncs, aquest dia. Es tracta d'una escultura participativa realitzada per Marcelí Antúnez de la Fura dels Baus i en la que hi han treballat usuaris de salut mental del Consorci Sanitari. En l'obra també hi han participat alumnes de Belles Arts de la Llotja de Barcelona i estudiants de batxillerat artístic dels diferents centres de Mataró. Es tracta d'una peça colossal composta per caps de totes les mides i colors i que s'apilen de forma ordenada sobre una estructura que recorda una mica un pati de butaques.
Mm-hmm.
Cada col·laborador va treballar el retrat sota una consigna autobiogràfica afegint doncs, frases que penjant d'uns banderins laterals a l'escultura i relacionades una mica amb les situacions i les vivències diàries que pateixen les persones d'aquesta malaltia. L'objectiu del projecte ha estat doncs, una mica desestigmatitzar aquesta malaltia mental amb els usuaris dels diferents centres de salut mental que han compartit aquest treball amb estudiants de batxillerat i belles arts i sobretot els dos organitzadors el que volen destacar és que ha ajudat moltíssim als estudiants més joves doncs, a erradicar possibles prejudicis que es tenen uh-huh. en quant a malalties mentals.
Molt bé.
L'escultura amb 1.000 caps forma part d'una sèrie de monuments públics efímers de construcció popular que l'artista Marcelí Antúnez treballa des de l'any 2014. Aquesta escultura quedarà exposada a l'Hospital de Mataró fins al mes de juny i cremarà la nit de Sant Joan en una foguera a la platja de Mataró.
Molt bé, que se'n vagi tot lo dolent.
Que se'n vagi tot lo dolent,
exacte. Sí, sí.
I acabem amb una última notícia, perquè Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous a dos veïns de Mataró com a presumptes autors d'un delicte continuat d'estafa. Se'l relaciona amb una quinzena de casos comesos a Catalunya i al País Valencià, que sumen més de 30.000 euros. Segons Mossos d'Esquadra, els dos homes buscaven les víctimes a través d'aplicacions o pàgines web de compra-venda de mm-hmm. productes, tot i que no només s'hi contactaven a través d'aquestes webs, sinó també de missatgeria instantània, com pot ser per correu electrònic. Un cop acordada l'entrega dels productes, la majoria relacionats amb el cultiu de marihuana, els estafadors indicaven l'adreça d'un local per fer l'entrega del material, on les víctimes trobaven un home amb roba de treball que deia ser l'empresa compradora. Després de descarregar el material, l'home els acompanyava a la seu de l'empresa on s'havia de fer el pagament, tot i que no sortia ningú. Els presumptes delinqüents van ser detinguts in fraganti quan anaven a cometre la setzena estafa per més de 14.500 euros. Els detinguts tenen entre 22 i 34 anys, nacionalitat guiana i magrebina, i van passar a disposició judicial el 4 d'octubre davant el jutjat en funcions de guàrdia de Mataró, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I també cal apuntar doncs, que un dels detinguts acumula més de 30 antecedents policials.
Déu-n'hi-do. Bueno, és allò que dèiem tantes
vegades,
no? El que
parlàvem
l'altre dia. Exacte, sí, sí. Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia, gràcies.
Adéu, fins ara.
Ho deia Naomi Esteve, avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i al nostre web hi podeu trobar un reportatge molt xulo que han fet els companys en el taller L'Encenall, aquest club social L'Encenall, que acull persones doncs, que tenen algun trastorn mental. També com a notícies destacades, avui al nostre espai web absolen un calellenc i altres dos veïns del Maresme per haver retirat l'estelada de la rotonda del Far. I també que la CUP demana que hi hagi un punt lila a la festa de la cervesa. I dels diaris que es publiquen avui al País, diu el punt avui a la portada, ho tornaran a fer, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya avisa que el cos tornarà a actuar com ho va fer l'UO en defensa de la Constitució. Torra, que diu que la sentència de l'UO serà un torpede a la convivència i crida de l'ANC a sortir al carrer quan se sàpiga la resolució del Suprem. El diari El Periódico, que diu a la seva portada que Turquia obre una guerra a Síria contra els kurds, atemptat antisemita a Alemanya, també a la portada, i via lliure els 4.500 milions per les autonomies. I la inseguretat es consolida com a primer problema a la ciutat de Barcelona. Diu el diari La Vanguardia a la seva portada que Sánchez s'ofereix com a garant de la convivència, el líder del PSOE oblida a Barcelona el 155 i diu que és l'únic que pot reconstruir ponts. I dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat, ens fixem en la portada del diari El País, que diu que Sánchez recolza a vora els dies de la sentència del procés la Catalunya plural i que Turquia ataca per terra i aire les posicions kurdes a Síria. I acabem aquest repàs amb el que diu a la seva portada avui al diari El Mundo, que diu que la Guàrdia Civil i la policia tenen por de la permissivitat dels Mossos d'Esquadra amb els CDRs i dos morts a Alemanya en un atemptat antisemita. És el que diu la premsa d'avui. Ens acostem a un quart d'11, fem una pausa i entrevistem avui el president del Consell Comarcal del Maresme, el senyor Damià Delcor.
Radio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Aquest diumenge 13 d'octubre, al Rancho Bonanza, matinal d'activitats solidàries en benefici de la Marató de TV3. Les activitats començaran a les 9 del matí amb la participació de tots els alumnes de la hípica Calella Rancho Bonanza. Durant la matinal solidària es farà exhibició de doma, demostració d'agility, exhibició de volteig a càrrec del Club de Volteig Calella, demostració del taller de coaching i equinoteràpia. I gran espectacle a càrrec de Florin Harabor, famós especialista en posta hongaresa i volteig cosac. Durant tot el dia, passejades amb poni, a cavall i amb carro. Entrada 2 euros. Tots els beneficis es destinaran a la Marató de TV3. Més informació a les xarxes socials i al 607 96 65 62.
Terranova CNC 27, Pineda de Mar.
Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Deixa'ns mimar la teva mascota. Terranova CNC 27, ho tenim tot per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota.
Terranova CNC 27. Ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Terranova CNC 27.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs avui a la ciutat rebem el nou president del Consell Comarcal del Maresme, el senyor Damià Delclot. Què tal, senyor Delclot?
Bon dia. president des de fa relativament poques
setmanes. Molt poc,
sí. Des del juliol.
Des del 19 de juliol, des del plenari.
Què tal aquests primers dies al davant del Consell?
Va ser aterrar. El mes d'agost hi havia vacances pràcticament obligades, perquè a més els alcaldes veníem de la campanya electoral de l'abril, que havien sigut la campanya nacional, i després les municipals que havien estat el 26 de maig, que havien estat municipals i europees. No? I per tant, portàvem una càrrega. Llavors hi havia la Constitució dels Ajuntaments el 16 de juny, si no recordo malament, el 15 o el 16 de juny, i per tant veníem d'una càrrega ja d'activitat electoral i política molt forta, necessitàvem tots vacances, i llavors el 19 de juliol, a la vigília pràcticament de les vacances d'estiu, doncs va tocar la Constitució del Consell Comarcal, i la negociació amb els companys de Junts va ser una negociació molt intensa, i per tant, quan va arribar el mes d'agost, vam necessitar vacances.
Val.
No? Alguns com jo vam venir a prop d'aquí, a la Roca Grossa, aquí a prop de Roca Grossa, Calella o Sant Pol?
Calella.
És la frontera,
sí,
per això, no?
Sí, més o menys, una miqueta al límit.
És la frontera.
Sí, sí. Doncs, hi ha gent que diu, vaig a banyar Sant Pol a la Roca Grossa. No.
Sí.
Calella.
És Calella. Sí, sí, és Calella, perquè el terme municipal comença allà.
Correcte.
Doncs necessitàvem fer platja a la Roca Grossa i aquestes coses, desconnectar. I ben tornat, portem un mes d'activitat, pràcticament un mes i mig, entre les setmanes finals de juliol i el que portem després de vacances, doncs un mes i mig d'activitat intensa.
Vostè és alcalde de Vilassar de Mar.
De Vilassar de Mar, sí senyor.
I això de ser alcalde i president del Consell Comarcal, com ho gestiona això?
Compagino, tinc la sort que Vilassar de Mar i el Consell Comarcal estan una costat de l'altra. A més, els dos estan a la Nacional 2, tant a l'Ajuntament de Vilassamar com a l'ens del Consell Comarcal. Per tant, estem pràcticament connectats. No, es pot fer una cosa i una altra. Molts matins estic en un lloc i estic en un altre, però el que faig és intento dedicar-me un dia a l'Ajuntament, un dia al Consell, un dia a l'Ajuntament. Vaig alternant. No?
Val.
I així
ho porta bé.
Ho porto bé. Pels dos mesos que fa que estic, ho porto força.
Molt bé. Vostè és el primer president republicà. Del Consell Comarcal.
Sí, però republicà no vol dir... És a dir, el pensament polític republicà no és aquell pensament polític que es fixa una dicotomia entre la república i la monarquia. El pensament polític republicà és molt més ric perquè significa posar en valor qüestions com el control polític, la transparència, la llibertat de pensament, la dignitat de la persona. Abans la vostra companya d'aquí de Ràdio i Televisió, Calella, feia referència a una notícia que va sortir ahir de l'Ajuntament de Vilassamar, que deia que havíem implementat una targeta moneder a l'àmbit de serveis socials,
sí,
i explicava, quan ho ha dit molt bé, explicava, diu, que dignifica la persona. No? Doncs això és una política republicana, és a dir, posar en valor la dignitat de la persona per damunt d'altres conceptes, i això és fer política republicana. Perquè aquesta targeta no només posa en valor la dignitat, sinó que, a més, recull un principi fonamental de la relació entre les persones, que és la confiança. Nosaltres, des de l'Ajuntament, atorguem a un usuari de serveis socials la targeta i li estem entregant una confiança perquè entenem que ell farà un bon ús de la targeta, gastarà en els productes de primera necessitat i després ens passarà, evidentment, la llistat de despeses, i nosaltres renovarem un altre cop la confiança. I jo crec que això són polítiques republicanes. Per tant, quan tu em preguntes si sóc el primer president republicà, doncs com a pensament polític republicà, sí. D'Esquerra Republicana, crec que també. I per tant, la resposta és afirmativa.
I el govern, en general, és clarament independentista?
Sí, és un govern explícitament comarcal. Independentista. Sí, està format per dos partits, és una coalició de dos partits, en paritat, pràcticament, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i entre les és a dir, entre els valors subjacents al pacte polític que conforma el govern de coalició, doncs hi ha, evidentment, una voluntat de ser un govern explícitament independentista, tant en les seves declaracions i manifestacions i expressions públiques com en la seva política de suport en tot el que és el procediment des del municipalisme.
Vostès destaquen la necessitat de respondre des del municipalisme en tot el tema de la sentència del procés. Com ho pensen fer?
Sí, nosaltres som conscients que la setmana que ve serà una setmana políticament intensa perquè es farà pública la sentència de la causa general contra l'independentisme. Creiem que serà una sentència condemnatòria i, per tant, serà una sentència que fixarà penes de presó i d'inhabilitació molt importants pels líders del procés, els líders que han estat vehiculant el procés des de les institucions, també sobre els dos líders dels moviments civils, com són els presidents d'ANC i d'Òmnium, i, per tant, els Jordis. I d'acord amb aquesta conseqüència, que som un govern independentista, donarem suport a totes aquelles activitats, mobilitzacions, expressions que tinguin a veure amb denunciar la justícia i denunciar el procés penal, la falta de garanties civils i polítiques, la falta de garanties processals, i per tant serem un govern que denunciarà en totes les institucions, reunions, manifestacions, plenaris, etc, etc, el nostre parer en contra d'aquesta causa i en favor, evidentment, del procés.
Però pensen liderar algun tipus de moviment? Vostès,
sí, ho estem estudiant. Des d'allà? Sempre d'acord amb les institucions. Nosaltres creiem que la resposta que...
O és més un tema de suport a les...
Bueno, la resposta que es doni, clar, lògicament ha de ser una resposta al màxim d'unitària possible. És a dir, nosaltres com a govern tindrem les nostres, com t'ho explicaria, tindríem les nostres prioritats, o ho faríem d'una manera, però sempre ho farem primer mirant a veure què diuen les entitats i els partits, i un cop tinguem això, depèn del marge de maniobra que ens quedi, exposarem la nostra pròpia visió del procés, no? En clau comarcal o en clau local i comarcal.
Hi ha 30 municipis, 30. Al Maresme, no tots pensen igual.
No.
Com ho portaran, això?
Bueno, nosaltres...
De ser un govern nosaltres... clarament independentista, sí, amb municipis que potser doncs, no ho tenen tan clar.
Mira, nosaltres som un govern que, si ens atenem als colors polítics de la comarca, és a dir, Esquerra i Junts per Catalunya representa 24 o 26 dels 30 municipis de la comarca. Diria que els únics municipis que no estan governats als ajuntaments, sí, per un partit que no sigui independentista, és Mataró, Pineda. Diria que Sant Vicenç de Montalt, diria que Malgrat, i diria que Sant Iscle o Sant Cebrià, ara no recordo quin dels dos. Estem parlant de 24-25, 24-25 de 30. Déu-n'hi-do, som força. Evidentment, nosaltres respectem tots aquells municipis que, pel que sigui, doncs, no s'ha pogut conformar un ajuntament independentista, no? Això vol dir que Catalunya és plural i rica, també en les seves expressions ideològiques a l'hora de triar governs municipals, alcaldes i alcaldesses, per tant, és una riquesa que això hem de posar. Però nosaltres ens han votat perquè som nosaltres a Vilassar de Mar i en general a la comarca, doncs hi ha una majoria independentista perquè els ciutadans han optat per una ideologia, no? Nosaltres quan ens trien, no ens trien per ser neutrals o no ens trien per representar, ens trien perquè som un govern que expressem una determinada ideologia.
Clar,
abans em preguntaves, em preguntaves per la ideologia republicana, que és la ideologia amb la que jo em sento més còmode, però el republicanisme no està renyit amb l'independentisme, és a dir, són dos expressions ideològiques que es complementen en la mesura que fixen determinats vectors polítics o determinats projectes polítics en determinats valors. El principi de llibertat vol dir llibertat en tots els sentits de la paraula, llibertat individual, però també llibertat col·lectiva. I la llibertat col·lectiva s'expressa molt bé en un principi que va néixer en la vida política el 1917 a través dels 14 punts de la doctrina Wilson, que era el principi d'autodeterminació. El principi d'autodeterminació no és res més que la voluntat col·lectiva d'un poble d'expressar-se si vol ser un poble independent, si vol ser un poble dependent i si vol ser un poble dependent com a confederació, federació o estat independent, no? O estat vinculat, o en aquest sentit una autonomia o una regió, el que sigui, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, la comarca avui pues, està majoritàriament governada per partits polítics que fan d'aquesta ideologia independentista, també republicana, en la mesura que hi ha 18 de 30 municipis que són d'Esquerra Republicana, doncs, que fixen les seves polítiques en virtut d'aquests valors que t'explicava.
Parlem del territori?
Sí, home, sí, tant.
Territori, mobilitat, tant. Gestió del litoral, que són algunes de les prioritats del seu govern. En quant a mobilitat, què és el que plantegen vostès?
Bueno, la mobilitat és una qüestió que encara hem de començar a debatre en profunditat perquè és un dels eixos importants del Consell Comarcal. La mobilitat, jo crec que aquest mandat de 19-23, si no vaig errat, sí, 19-23...
Són 4 anys, ja, també?
Són 4 anys, també. Sí, el que passa que comença una mica més tard i acaba una mica més tard. Clar, els ajuntaments es conformen el mes de juny i el Consell Comarcal el juliol. No? Però la mobilitat passa per una qüestió que ha estat ara en boca de molts mitjans de comunicació, que era la gratuïtat o no
del
peatge de la C32 a l'autopista. No? Jo crec que aquest és un vector que d'alguna manera tindrà relació després amb tot el que hi hagi mobilitat. Però mobilitat també ha de ser, també hem de treballar la Nacional 2, també hem de treballar el transport públic, ja sigui per carretera, ja sigui per tren, hem de treballar diversos vectors. Però el més important de tots ara mateix, o el que té més transcendència a mitjans de comunicació, és la gratuïtat. Nosaltres som un govern que estem d'acord en que hi hagi gratuïtat absoluta de la...
Home, una autopista que, a més, està absolutament... hiperpagada, no?
Està, home, amortitzada totalment. Jo crec que l'empresa que va fer aquesta autopista, amb la qual se li va atorgar la concessió per X anys, ha amortitzat la seva inversió i, per tant, nosaltres com a ciutadans o el territori no té per què continuar
Ja, però diuen que ha de continuar generosos. Perquè, clar, l'autopista també s'ha de mantenir. No? Bueno. I de fet s'excusa amb el tema aquest, no?
Però això no ha de comportar la gratuïtat, es pot fer de moltes altres maneres, és a dir, jo crec que si han de continuar mantenint-la està molt bé, però que això no vagi contra les butxaques dels ciutadans del Maresme, que jo diria que és la comarca més castigada del país amb tema peatges, perquè els primers peatges van ser al Maresme o van ser per entrar a la capital del país i per tant... És a dir, ens mereixem, perquè ens ho hem guanyat, un respir en aquest sentit, no? I poder transitar per la nostra comarca amb
De fet, l'ideal, no? Senyor del Clot, seria poder-los moure sense haver de pagar
evidentment. Lloc, no? Tant per la Nacional 2 com per l'autopista.
Efectivament, oi? I tenir unes carreteres estupendes, que estiguessin fantàsticament.
Home, jo realment m'agradaria que quan vinga aquí a Calella, al carrer Església, a passejar i a veure els comerços... No hagués de pagar peatge per venir aquí,
no? Sí, senyor,
té
tota la raó. Doncs què farem amb això? Ens en sortirem o no? Amb el peatge de la C-32?
És un tema complex.
També s'havia parlat de pagar una tarifa plana, allò de fer un pagament que et servís per tot l'any.
Sí, s'han treballat idees, però jo crec... És a dir, jo crec que nosaltres com a govern, el govern del Consell Comarcal ha de ser un bloc monolític en favor de la gratuïtat total del peatge. I estic d'acord en que l'autopista requereix un manteniment, reclamo un manteniment perquè les autopistes, com tota via pública, doncs, fa falta doncs, un manteniment dia a dia perquè l'usuari tingui total seguretat al moment de transitar per l'autopista, però això no implica que nosaltres haguem de continuar pagant un peatge.
Per tant, li torno a fer la pregunta, ens en sortirem?
Jo crec que sí, però serà complex, és un tema difícil. Probablement sigui els temes més difícils que enfrontem.
En aquesta legislatura creu que alliberarem els peatges?
Jo crec que sí, però...
Els dos? Tant el d'Arenys com el de Vilassar?
El d'Arenys no ho sé, jo ara tenia més el marc mental posat en el de Vilassar. El d'Arenys, no sé, quants anys fa que funciona el d'Arenys? Jo diria que uns 20 més o menys, 20 i alguna cosa.
Molts, i a més és caríssim.
Molts, però molts menys que el de Vilassar.
Bueno, també tenim el de Palafolls.
I també tenim el de Palafolls, certament.
Que, amb un tram molt curt tenim tres peatges.
Sí, tenim tres peatges.
D'anada i de tornada.
És que a la comarca de Montgat a Tordera tenim tres peatges.
Sí.
És a dir, si un ciutadà de Montgat se'n vol anar a Tordera... O un ciutadà de Tordera, una platja Montgat, ha pagat tres peatges.
Doncs què pensen fer els polítics, senyor Don Pla?
Jo puc parlar del meu àmbit,
Del meu àmbit d'actuació. Vostè que mana la comarca.
Que jo, nosaltres ja t'he avançat i treballarem en aquest sentit, és fer pressió per posar, és a dir, per donar a conèixer una realitat comarcal.
La pressió, perdoni, la fan a la Generalitat?
Sí, clar, és a dir, nosaltres la pressió la fem primer a nivell de pedagògic, és a dir, hem de saber explicar a la comarca el posicionament del nostre govern, és a dir, hem de saber dir als nostres ciutadans, a través dels municipis, a través de la comarca en general, que hem sigut una comarca tradicionalment castigada pels peatges. Aquesta és la primera variable. Segona, que per molt que l'empresa o per molt que una concessió requereixi un manteniment i tal, nosaltres aquest manteniment ja l'hem pagat durant molt temps. L'empresa ja ha tingut a la seva compte beneficis aquesta autopista amortitzada. Per tant, ara ens toca gaudir-la. Ens toca gaudir-la des de la gratuïtat. És a dir, si es vol prendre una mesura, que no castigui els ciutadans de Maresme. Aquesta és la posició com a govern. I tu em comentaves, és un tema complex, és un tema, ens en sortirem, és un tema complex. Però, evidentment, nosaltres anem amb tots els arguments que crec que estan a favor nostre per guanyar aquesta batalla. Ens en sortirem amb això, ja t'ho diré. Potser si m'entrevistes d'aquí 3 anys, puc dir amb major seguretat.
Quedem d'aquí 3 anys,
d'acord.
Amb el tema de Rodalies...
El tema de Rodalies és un altre tema complex que jo conec molt bé perquè jo he sigut un usuari de Rodalies.
Sí, qui més qui menys tots ho hem sigut. Sí. I tant.
També som una comarca en aquest sentit. Bueno, som el primer tren de l'estat espanyol, la primera via, i per tant, en aquest sentit, i crec que som la més rendible de tot l'estat espanyol, és a dir, el tram Mataró-Barcelona és el tram de Rodalies més rendible de l'estat espanyol.
Doncs no és que es cuidin massa.
Però, en canvi... Som els que menys inversions rebem, som els més castigats i som els que tenim més problemàtiques perquè es fan uns taps increïbles. Ja no et parlo del tram Mataró cap a l'Alt Maresme, perquè llavors allò és un drama ja llavors. Però també és una qüestió que té a veure amb la mobilitat i que també s'ha de resoldre. S'ha de resoldre amb majors inversions, millora d'infraestructures, millores de trens i millores de freqüència, sobretot amb hores de...
I això, que és una cosa que és òbvia, de qui depèn?
I aquí hi ha dues administracions que tenen responsabilitat. La Generalitat, perquè se li va traspassar la competència en matèria de rodalies, però l'Estat espanyol també té competències en la mesura que les infraestructures són seves. I per tant també hi ha de dir. Jo crec que no és conscient que hi ha determinats trams que són molt, molt, molt perillosos, és a dir, on la via del tren, i parlo d'un poble veí de Vilassar de Mar, que és Cabrera de Mar, Hi ha moments en què hi ha llevantades...
Que l'aigua arriba a la via,
és perillós, i els trens no poden circular per allà.
És que és molt perillós.
I passa cada any, no és allò que passi una vegada cada 5 anys, una vegada cada 10 anys, passa cada any, i per tant jo crec que és una de les qüestions que també tenen a veure amb mobilitat, que nosaltres també hem de saber explicar els problemes que tenen els nostres ciutadans a l'hora de moure's, ja no en dic per la comarca, sinó anar a la capital a treballar o anar cap a les comarques de la Selva de Girona.
No, anar cap a Girona és també...
També és un altre drama.
Sí. Bueno, ara tenim algun tren que hi va, però no
però
tots.
Pocs. Crec que passa, a Vilassar de Mar passa un cada hora, crec, que va cap a Girona Figueres.
I per tant li faig la mateixa pregunta
ens en sortirem.
Que li he fet abans amb els peatges, perquè clar, és que sempre estem parlant del mateix, però és que sempre tenim el mateix problema.
A veure, aquí és complicat també.
Jo ja sé que els ciutadans apretem molt, perquè tenim la sensació que les coses són molt fàcils de solucionar,
però és veritat.
I segurament no ho són.
La política és un àmbit d'una actuació del risc ara mateix, i després és molt complexa, és molt podiàdrica, perquè hi ha moltes coses que tenen relació. La primera de tot, si em diguessis quin és el problema fonamental que tenen les infraestructures, com les autopistes, com la via del tren, et diria que és un tema de finançament. I quan parles d'un tema de finançament, és un tema de diners. Nosaltres, com saps, des de l'independentisme, sobretot des de l'independentisme més, diguem-ne, motivat, diria així, hi ha una qüestió que ens mobilitza molt, que és el dèficit fiscal que té Catalunya cada any. Els estudis més generosos parlen de 13.000 milions d'euros, els estudis menys generosos parlen de 20.000 milions d'euros. Jo em quedaria amb la xifra de 15.000 milions d'euros que se'n van a l'Estat espanyol i no tornen. 15.000 milions d'euros és el rescat en el seu moment de Portugal. Per tant, són molts diners que se'n van i no tornen, o que a vegades es pacten que tornaran, malgrat que es pactin, tenen el seu reflex en una llei, com per exemple la disposició transitòria tercera de l'Estatut, i al final no s'acaben implementant. Per tant, aquest és el principal problema de tots. Si tinguéssim els diners, probablement no tindríem tants problemes, però ja ens falta la matèria primera, que això en els ajuntaments ens hi trobem molt, i el Consell Comarcal m'imagino que també, que és, voldries fer moltes coses, voldries arreglar moltes coses o treballar moltes polítiques, però et falten els diners, falten els recursos materials, després els humans, evidentment, no? Però primer els recursos materials per poder implementar una política. I en el tema de les infraestructures, jo m'imagino que la Generalitat voldria fer moltes coses, però no té els mitjans econòmics per poder-ho fer, i depèn de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol té un règim de, diguem-ne, de relació amb la comunitat autònoma, que és aquesta bossa de solidaritat que se li diu, que l'Estatut va intentar resoldre amb la disposició addicional tercera i amb altres mecanismes, i no s'ha pogut resoldre del tot.
Entenc, doncs, que la responsabilitat cau damunt de l'Estat espanyol amb aquests temes?
Jo crec que gran part de responsabilitat amb el que fa en matèria d'infraestructures, ferrocarrils en aquest cas, jo crec que sí que és de l'Estat espanyol. Ara, evidentment, si poguéssim posar-hi tots una mica més d'interès, doncs poder resoldríem el tema quan abans millor. No?
El tema del litoral, que també és una de les seves prioritats. Aquí també tenim la llei de costes, que també...
Mira, jo el litoral, si t'he dit la veritat, des de... Clar, som una comarca que té una franja litoral
total,
no? I jo el litoral l'he patit molt aquest any a Vilassar de Mar. Perdona, que
em
focalitzi en Vilassar de Mar, perquè en Vilassar de Mar hem tingut una relació una mica complicada. Com saps, no sé si a Calella, em consta que a Pineda també i a Sant Pol també.
Parla de les llevantades?
Parlo de les llevantades, però també parlo d'altres elements que tenen a veure amb la gestió del litoral. Per exemple, el Maresme... gairebé et diria que tot el Baix Maresme i part de l'Alt Maresme tenen platges de, que són populars, és a, que tenen infraestructures antigues, xiringuitos antics,
i tant.
Que són populars i que socialitzen a la seva pròpia població. Amb Masnou en té, Montgat en tenia,
Calella en tenia,
Sant Pol també en té.
Tenia, ho van aterrar en el seu moment,
Cabrera de Mar també en té, Vilassar també en té. Val. La llei de costes fixa uns paràmetres a partir dels quals a tants metres de la vora del mar no pot haver infraestructures, no pot haver-hi determinades coses. I ens han obligat a tancar. Han obligat a tancar el Club Nàutic de Cabrera, estan intentant tirar les casetes de l'Espigó Garbí de Vilassar.
Perillo de Calella també.
Crec que Canet hi havia un xiringuito que també l'han tancat. Sant Pol també tenien problemes amb la platja que hi ha davant de l'estació. És a dir, la gestió del litoral ha estat... Jo crec que està sent el gran problema que tenim amb la relació amb el Ministeri de Medi Ambient i d'Infraestructures d'Estat Espanyol. Perquè no entén el model de platja de la platja maresmenca. De platja catalana en general. El de platja maresmenca en particular ja és un escàndol.
Sí, però escolti'm, se'n va vostè a la Costa del Sol, per exemple...
Evidentment.
I allà, els xiringuitos, estan a 2 metres de l'aigua.
Però què et diuen? Vostè vol tenir activitat a la vora del mar? Demani un permís per posar un port. A mi això m'ho van arribar a dir.
Ah.
Demani permís per posar un port. Clar, nosaltres a Vilassar no volem cap port. Imagino que a Calella tampoc en voldran cap.
Bàsicament perquè malmet molt el medi ambient.
Molt el medi ambient, es carrega el fons marí, es carrega la platja i al final què acabes tenint? Ports que ningú els fa servir perquè estan obsolets, estan desfassats i està passant una mica amb el de Premià. El de Premià ja està costant arrencar perquè és un port que va créixer en els 2 o 3 últims anys i ara doncs, s'ha d'omplir d'activitat. No? I nosaltres ens trobem que platges populars com les de Vilassar de Mar, Cabrera, Canet, Sant Pol, doncs ens obliguen a tirar, ens obliguen a derruir infraestructures que estaven fent un servei a la població.
A Calella també passa, eh? Tenim ara, per exemple, el camp de futbol de mar, que també... Doncs...
Ah, que estava a la part més tocant a Poble Nou, oi?
Que el tenim damunt de la sorra de la platja
conec,
i Costa s'hi ha posat de cul.
Sí. I aquí doncs, ens hem trobat, ja no parlo del tema de les llevantades, el tema de les llevantades, que nosaltres fa molts anys que estem, hi ha un projecte del que és el 2005, que estava treballat i a punt de licitar-se i que estem demanant, sisplau, que es faci ja. Ja sigui per la via d'allargar els espigons, ja sigui per la via de posar espigons transversals al mar, no? És a dir, la solució una mica que van fer a la platja de la Vila Olímpica. Però necessitem que es treballin al litoral ja.
I això de qui depèn, senyor del Clot?
Això no depèn de nosaltres, depèn de l'estat espanyol.
I com ja és que l'estat espanyol no ve aquí a donar-nos un cop de mà?
L'estat espanyol ja fa molts anys que ha abdicat, per dir paraules seves, de fer determinades polítiques a Catalunya. Ja no parlo ja de la costa catalana.
Ja.
Però això és una cosa que és absolutament responsabilitat seva. Nosaltres, els ajuntaments i, evidentment, el Consell Comarcal té zero competències en matèria de... Té competències en manteniment, però no en generació d'infraestructura. Tampoc tens mitjans materials per poder-ho fer. Això són inversions de molts diners, però s'han de fer ja. Quedarem sense platja.
Clar.
Vilassar, hi ha un moment que ja tindrem roques només. Sí. Vull dir que...
És molt difícil negociar amb costes?
Molt complex, molt. Per una qüestió que tu abans apuntaves, no entenen la filosofia de... És a dir, ells es pensen que tota la costa espanyola és la mateixa, i no és veritat. La costa del Maresme té una pròpia dinàmica que no la tenen les costes de Terres d'Ebre, per exemple, o de la platja de Calafell, per dir-te, platges d'aquí a prop, no són les mateixes. I les embarcacions que estan a la platja de Sant Pol, de Vilassar de Mar o de Pineda, doncs són un tipus d'embarcacions que han d'estar a la sorra i no ho entenen. I llavors els aportes informes de degà de la Facultat de Nàutica, de gent experta en aquestes qüestions, i no s'ho creuen, i per tant obliguen aquesta gent a tenir les barques a la muntanya, en descampats, i no, és que, coses que no tenen sentit. Per tant, negociar amb ells és impossible.
És curiós, però com hi ha en altres llocs de l'estat espanyol on sembla que la llei de costes no hi ha arribat. No?
Jo diria que sí, millor deixem-ho aquí.
A veure, tenim complicat. El tema de l'atur al Maresme. Estem per damunt de la mitjana provincial i catalana. Què pensa fer el seu govern, senyor del Clot?
Bueno, nosaltres en matèria d'ocupació tenim projectes de plans d'ocupació que evidentment fem servir i que treballem en diversos àmbits. El primer és programes perquè els emprenedors puguin tirar endavant les seves pròpies empreses, microempreses, cooperatives, etc, etc. Des dels ajuntaments i des del Consell Comarcal una mica és el mateix. Fan polítiques actives per la gent que està molts anys desocupada, per la gent que porta molt de temps esperant trobar una feina, doncs plans d'ocupació de 2 o 3 anys perquè tornin a reinserir-se en el mercat de treball, no? Incentius per autònoms que volen o que poden capitalitzar l'atur i per tant obrir el seu propi negoci. Jo crec que nosaltres hem d'anar per aquí, perquè nosaltres som una comarca en aquest sentit molt dinàmica. Conec més el Baix Maresme que l'Alt Maresme, perquè és un tipus d'economia diferent, però pel que a mi em consta, per exemple a Vilassar de Mar hi ha molts petits empresaris, molts botiguers que obren el seu negoci i que els hi va força bé i que aguanten. Per què? Per la pròpia dinàmica de la comarca. És una comarca que és propera a Barcelona, que té una gran capital amb 120.000 habitants com és Mataró i, per tant, té un públic objectiu per poder donar servei i per poder tenir empreses que donguin també ocupació i tal. No? I penso que en aquest camí hem de seguir treballant. L'anècdota, per això, negativa, és que som una comarca que estem doncs, per damunt de la mitjana pel que fa a l'atur respecte al país. No? Sí. I això és una dada que, evidentment, ens ha fet reflexionar en quins aspectes estem podent fallar o en quins aspectes hem de poder treballar més. No?
Uh-huh. Hi ha una nova conselleria que és de planificació estratègica i organització de recursos. M'ho pot explicar?
Sí. És planificació estratègica en tant que volem reorientar una mica la posició del Consell Comarcal a la comarca. És a dir-te, t'ho explicaré de següent manera. L'estructura territorial catalana es basa en, evidentment hi ha l'Estat té influència, però hi ha el país, hi ha la Generalitat i després hi ha els ajuntaments. No? Uh-huh. Enmig hi ha dues grans administracions, hi ha més administracions, però hi ha dues grans administracions. Una que és les diputacions provincials, que responen a un pla territorial de fa molts anys i que és una delimitació territorial pròpiament espanyola, però després hi ha les comarques, que a l'Estatut, recordaràs l'Estatut del 2006, que va ser esmenat per la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, doncs fixava també les vegueries com a administració territorial, d'acord? Les vegueries no s'han acabat d'implementar, falta un pla territorial que acabi de dissenyar bé les competències i la posició política de les vegueries.
Allò de dividir les comarques, no?
Sí, llavors hi ha les comarques. Uh-huh. Nosaltres creiem, i per això fem referència en el pla estratègic, que la comarca ha de ser un ens amb més força que la que té ara. I això passa per redimensionar les competències pròpies que té signades per la pròpia llei comarcal i anar a creant competències en funció de les pròpies necessitats dels ajuntaments. I en aquest sentit, el Consell Comarcal vol incidir en 4 o 5 aspectes. Un ha de ser el canvi climàtic, perquè és un tema important que l'altra vegada parlàvem amb companys del Consell Comarcal, que és transversal en la mesura que afecta a moltes polítiques. Uh-huh. Habitatge també és un dels grans eixos en què s'ha fixat el Consell Comarcal. Per tant, totes les polítiques des del punt de vista estratègic van encaminades a incidir en el canvi climàtic i incidir en l'habitatge.
Habitatge, però en quin sentit? Què és el que pensen fer?
L'habitatge, jo crec que l'habitatge, tots els ajuntaments tenen un parc més o menys gran, a vegades no en tenen, però els ajuntaments de tamany mitjà, i pensa que la comarca estem parlant del que l'ajuntament més petit pot tenir, bueno, si no contem Òrrius, que és molt petit, però Caldetes, que serien 2.000 i escaig habitants, fins a Mataró, que en té 120.000, hi ha municipis de tamany mitjà, que ronden entre els 10.000, 12.000, 11.000, 17.000 habitants. Vilassar, Pineda, Masnou, crec que és Premià de Mar i Mataró, ja superen els 20.000, d'acord? Però estem parlant de municipis que tenen part d'habitatge. Nosaltres el que volem és crear un òrgan que gestioni aquest habitatge, que pugui gestionar, és a dir, un ens amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui una fundació, ja sigui un consorci, ja sigui un altre ens de naturalesa mixta, que hi hagi capital públic, evidentment que hi hagin els ajuntaments en formin part, però també que hi pugui entrar capital privat. Això ens permetria no només gestionar el patrimoni que tenen els ajuntaments, que a vegades la dificultat que tenen els ajuntaments no és crear parc d'habitatge públic, sinó és gestionar-lo.
Però em parla d'habitatge social?
Sí, parlo d'habitatge social, d'UPO, d'habitatge social. Uh-huh. Què passa? Que els ajuntaments moltes vegades tenen la possibilitat de fer-ho, tenen la possibilitat de crear habitatge públic, però el que tenen molta dificultat des del punt de vista administratiu és la gestió, però des del punt de vista polític també, perquè a vegades el parc d'habitatge de lloguer, el problema que tenen els ajuntaments és gestionar-lo. Sobretot quan hi ha finalitzacions de contractes, hi ha situacions de risc, que aleshores els ajuntaments han de ser molt curosos amb aquest tema, i a vegades la gestió feta per un ens supralocal podria d'alguna manera ajudar a no només crear habitatge, sinó gestionar-lo, endeutar-se per poder fer promocions, participar amb capital privat per poder donar sortida a pisos buits d'entitats financeres, coses així, no? I el Consell Comarcal està treballant amb aquest eix estratègic, que és l'habitatge, parlava del canvi climàtic, et podria parlar també d'eixos com, per exemple, la cultura, com eix vehiculador d'una identitat pròpia de la comarca, com podria ser l'esport, per exemple. L'esport és una cosa que també estem treballant a nivell de comarca.
Tenim l'Ironman.
El turisme. Tenim moltes.
Que l'Ironman, la prova reina,
crec,
no?
Que vam estar parlant, no? L'altre dia vam estar parlant de la quantitat de curses que es feien aquí. Se'n feien més de 150 activitats esportives de naturalesa aquesta, com l'Ironman, que avui ja que t'acabi la
Però li parlo d'Ironman, que és la nostra,
va ser la setmana
passada,
no?
I la mitja, no,
i que va ser un èxit total,
3.800 participants.
Sí, tant, i tant, i tant. Que va ser fa una setmana, no? El cap
va
de setmana
ser aquest
passat.
Diumenge?
Aquest diumenge, oi?
Aquest diumenge.
Aquest diumenge, oi? Va ser.
Sí, aquest diumenge. Digue'm, alguna cosa més sobre
aquesta extensió? No. Jo anava explicant una mica els eixos que d'alguna manera conformarien aquest pla estratègic que passaria una mica per enfortir i per posar en valor el Consell Comarcal.
Ho deia vostè, el medi ambient és un dels seus objectius, la preservació d'un bon medi ambient. Tenim molt tomicos.
Sí, ara en parlàvem.
Que ens ha fet malbé, doncs, molts...
Que s'està treballant,
molts
per el que jo...
Molts pins, no? Era el,
sí, molts pi, boscos, eh? boscos, però bueno, crec que s'està treballant bé i s'està intentant aturar la plaga i espero poder-te donar resultats, perquè ara ho desconec de debò, vull dir, però espero donar-te resultats a veure si realment hem anat a millor. Jo crec que sí, pel que m'han dit, però això ja et dic, m'ho han dit d'agricultura, no he parat encara.
Ja per acabar, senyor Dalcot, amb temes de turisme... Som una comarca, òbviament, amb municipis que depenen molt, molt, molt del turisme. Des del Consell Comarcal, quin serà el recolzament a aquests municipis?
Nosaltres, del Consell Comarcal, tenim el Consorci de Promoció Turística del Maresme, que està treballant molt bé el tema del turisme. Jo crec que el Consorci està posicionat en molts llocs, en molts espais de debat que tenen a veure amb el turisme, i està intentant trobar noves sinergies pel que fa a poder tenir un turisme de qualitat. Turisme esportiu, per exemple, abans et comentava que un dels eixos de planificació estratègica més importants era la cultura i l'esport com a elements, diguem-ne, de creació d'un imaginari de comarca on ha sortit Maresme, no? Jo crec que som una comarca que té bones instal·lacions esportives en gairebé tots els municipis, i penso que el turisme hauria també treballar el tema de l'esport. Hi ha el tema cultural, les rutes que s'està treballant també des del Consorci de Promoció Turística del Maresme, les rutes que d'alguna manera expliquen com és la comarca i per què unim dos eixos, que és l'eix cultural pròpiament d'una comarca que té molts elements arquitectònics, molts elements culturals, històrics i literaris.
Els turistes que ens visiten, sap si...
Que ens uneixen.
Que s'interessen per tot això.
Home, nosaltres...
Els hi arriba, els hi explica?
Nosaltres, és que clar, nosaltres tenim dos grans eixos de comarca. L'Alt Maresme viu molt del turisme. És un fragment de comarca que està clarament orientada a un turisme, però tenim el Baix Maresme, que és una altra classe de turisme, que és un turisme més familiar, més proper a Barcelona, i aquest turisme sí que fa ús de les rutes culturals, dels museus...
De la comarca o de Barcelona?
No, de la comarca, també, de la comarca. De la comarca. Clar, jo ara et puc parlar del que conec, que és l'eix Vilassar, Cabrils, Cabrera, i aquí sí que nosaltres tenim un turista que clarament ha enfocat a temes gastronòmics, que és un element molt important, sobretot a Cabrils, Vilassar de Mar, Premià, Masnou, però també elements culturals, els museus que tenim, no? Museus arquitectònics, també la pròpia arquitectura de la comarca, que vivim molt... És a dir, som una comarca on hi ha patrimoni en dia és molt important, també Arenys, per això, però el que és Baix Maresme també, no? I llavors tenim molt turista d'aquest, no? I per això et deia que la cultura és molt important. Som una comarca amb un gran patrimoni cultural. I jo crec que hem de també saber crear, com han fet en molts altres llocs, com Girona, saber crear una marca o un imaginari associat a la cultura, no?
I invertir més en cultura.
I invertir més en cultura. Invertir més en això segur, sempre.
Sempre.
Alguna cosa... Però m'agrada molt el que has dit, invertir. Invertir, invertir, clar. Perquè a vegades jo diu, no, i en gastar en cultura. Sí. No, gastar no, invertir.
Invertir, invertir.
Invertir és molt important.
Perquè si es vulgui guanyar la vida amb molt, això, molt, ho molt, té molt magre.
No, però m'agrada molt això d'invertir en cultura, és molt important. Mm-hmm. Perquè no són diners que es llencen, són diners que s'inverteixen. Després tenen un retorn, segur. Mm. Segur.
Alguna cosa més que jo no li hagi preguntat, senyor del Clot?
Bueno, ens hem de veure a final de mandat, no? Per repassar totes aquestes coses i tal, no?
Sí, però això serà d'aquí 3 anys.
Això d'aquí 3 anys, si tens raó.
Alguna cosa que jo no li hagi preguntat?
No, escolta, m'agrada molt estar aquí a Calella, ja et dic, soc usuari...
Ha vingut per l'autopista?
No, sí, he vingut per l'autopista, sí. He pagat dos peatges, bueno, he pagat un peatge.
Exacte.
No, perquè ja estava a Vilassar, el de Vilassar me l'he estalviat, però he pagat el d'Areny, sí.
Sí, que déu-n'hi-do, sí.
Que
és car,
no sé, que no sé què costava?
Doncs 2 euros...
2 euros amb algo, quasi 3, no?
35, 2 euros, sí, 2 euros llargs.
Dos euros i algo,
dos euros i llargs. No,
dos euros llargs, sí.
És car.
Sí, ara per això tornaré per la Nacional, sí.
La Nacional, que també la tenim molt congestionada, eh?
Molt.
És un passeig molt bonic.
Sí, és un passeig molt bonic.
Perquè és molt agradable de fer, però...
Perquè ara quan gires la rotonda que tens aquella recta, que es veu tot Sant Pol i tot això, llavors vas tirant...
Jo li faig al revés. Quan fas la corba i veus Calella.
Clar, perquè jo penso una cosa. Jo anava a sortir per l'autopista, anava a sortir per Sant Pol. Sí. Llavors feia la recta, però llavors què passa? Que la fàbrica em quedava a l'esquerra i no sabia per on donar la volta. Ja. Llavors he optat per sortir per Calella i he agafat, que per cert, molt, molt, molt maca aquesta infraestructura, sí, que teniu aquí. Sou uns afortunats, eh?
Sí, la veritat molt, és
molt
que
bonica,
sí.
Eh?
Molt bé.
Molt bonica.
Bé, ens veurem d'aquí 3 anys.
Molt bé, cuideu-me la Llopa, que és la llibreria de les meves llibreries preferides. Per tant, escolta,
molt bé.
És que aquest dematí quan venia he llegit una... No sé si era El País, que han tancat una llibreria que es diu La Memòria, a Barcelona, i m'ha fet molta pena, i ara quan venia per aquí pensava, he d'anar a la Llopa...
Llarga vida, doncs mira, ara quan surti d'aquí... Va fer una
dinals amics, sí, de la Llopa. Sí, oi tant.
Que vagi molt bé, senyor del Clot. Gràcies per venir.
Home, gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un plaer, de debò.
Fem una pausa, notícies, i fem la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que adoren.
Aquest diumenge 13 d'octubre, al Rancho Bonanza, matinal d'activitats solidàries en benefici de la Marató de TV3. Les activitats començaran a les 9 del matí amb la participació de tots els alumnes de la hípica Calella Rancho Bonanza. Durant la matinal solidària es farà exhibició de doma, demostració d'agility, exhibició de volteig a càrrec del Club de Volteig Calella, demostració del taller de coaching i equinoteràpia. I gran espectacle a càrrec de Florin Jarabor, famós especialista en posta hongaresa i volteig cosac. Durant tot el dia, passejades amb poni, a cavall i amb carro. Entrada 2 euros. Tots els beneficis es destinaran a la Marató de TV3. Més informació a les xarxes socials i al 607 96 65 62.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 947720. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Mil set vint d'hora de matinada. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mil set vint d'hora de matinada i m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis, tu partisana. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Porta'm on vagis, tu partisana, ans que em mori sol aquí. I si em moria entre els teus braços, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I si em moria entre els teus braços, obre un sot i enterra-m'hi, un sot a l'ombra d'algun dels arbres. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un sot a l'ombra d'algun dels arbres que floreixen cada abril. I aquells que passin prop del meu arbre, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I aquells que passin prop del meu arbre es recordaran de mi, que sota l'ombra d'aquest vell arbre, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
I jo l'amor d'una partisana
morta per la llibertat.
I geu l'amor d'una partisana
morta per la llibertat.
I geu l'amor d'una partisana morta per la llibertat. I geu l'amor d'una partisana morta per la llibertat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Nou accident de trànsit mortal aquest matí a primera hora a l'autopista AP7. El Servei Català de Trànsit ha informat que el conductor d'un camió ha mort en una sortida de via a Ull de Cona, al Montsià. El sinistre mortal ha tingut lloc al punt quilomètric 337 i els Mossos d'Esquadra n'han rebut l'avís cap a 8:15. Per causes que encara s'estan investigant, un camió ha sortit de la via i posteriorment s'ha incendiat. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del camió. Arran d'aquesta incidència s'han activat 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 7 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima mortal ja en són 143 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I a aquesta hora també, pel que fa al trànsit, ja hi ha un carril obert en cada sentit a la P7 a Ull de Cona, tot i que hi ha diverses cues en ambdós sentits de la marxa. Més qüestions d'actualitat. Absolen els 22 acusats d'ocupar un bloc d'habitatges a Manresa. La magistrada diu que els fets no són prou greus per jutjar-se per la via penal i diu que es faci per la via civil. Olga Gili, Ràdio Sallent, bon dia. Més detalls, sisplau.
Bon dia. Els acusats van ser jutjats aquest passat dijous i la Fiscalia demanava multes de fins a 900 euros. Se'ls acusava dels delictes lleus d'ocupació i la jutgessa, però, alega que el cas no és prou greu per jutjar-se per la via penal. Ella mateixa insta a la propietat, que és l'empresa Sergam SL, una immobiliària amb seu a Barcelona, a denunciar els fets per la via civil. L'empresa té 5 dies per presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona. Durant el judici, tant el Ministeri Fiscal com la propietària de l'immoble qualificaven els fets de delicte lleu consumat d'usurpació. La magistrada recalca que la propietat no va dur a terme cap conducta relativa a l'efectiva ocupació de l'immoble en el seu moment. La immobiliària ja havia denunciat els fets per la via civil per tal de poder executar el desnonament i el procediment encara està obert. El bloc, que abans de l'ocupació estava totalment deshabilitat, hi viuen unes 50 persones, entre elles prop d'una vintena de menors. L'edifici és un dels 7 blocs ocupats de la PA a Manresa i en aquest cas les famílies hi viuen des del gener del 2018.
Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. i ara parlem de cultura i anem cap al Solsonès. Una quinzena d'artistes i formacions musicals solsonines s'uneixen a Ventus, un espectacle dedicat a l'orgue de la catedral. Dona el tret de sortida a la campanya per donar a conèixer la restauració d'aquest instrument històric. Roser Clotet, Solsona FM, bon dia.
Bon dia. L'orgue de la catedral de Solsona, construït el 1853, se sotmet a una restauració profunda des de principi de mes de la mà del mestre organer de Collbató, Albert Blancafort. N'explicarà els detalls en la gala del proper dissabte 19 a les 9 del vespre al Teatre Comarcal de Solsona. A Ventus, sota la direcció artística de Pere Quadrenc, hi actuaran combinacions de músics solsonins tan singulars com el cantautor Eduard Gené i el jove ballet solsoní o la cobla juvenil Ciutat de Solsona i l'organista de la catedral Jordi Chandri. També prendran part, entre d'altres, el cantautor Roger Mas i l'Orfeó Nova Solsona. El director artístic de Ventus i membre de la Comissió Orga de la Catedral de Solsona, Pere Quadrenc, explica l'objectiu que persegueix aquesta gala d'entrada gratuïta.
Que la gent conegui més l'orgue, se l'estimi i que a partir d'aquí doncs, tot això doncs, pugui ser més fàcil a l'hora d'obtenir doncs, col·laboracions i ajudes i finançaments.
La comissió ha engegat una iniciativa per tal que la ciutadania pugui col·laborar en la restauració patrinant un dels 3.615 tubs de l'instrument. La primera fase de restauració té un cost de 100.000 euros i un termini d'execució de mig any, mentre que el conjunt de l'actuació està valorada en 700.000 euros.
Gràcies, Roser, des de Solsona FM. De moment això és tot aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Onze. 11 i 4 minuts, és temps de tertúlia aquí a la ciutat, com cada dia. Aquesta hora, avui amb el Lluís Barri. Hola,
bon
Lluís,
dia,
molt bon,
bon
dia.
Dia.
Amb el Pau Pujol, què tal, Pau?
Bon dia.
I amb el Josep Maria Granyó.
Hola, bon dia.
Esperem el Francesc Membrives, que també el teníem convidat. Heu sentit la entrevista que hem fet a Damià del Clot, el president del Consell Comarcal del Maresme?
Sí, sí. Sí.
Una part.
Una part,
diguem-ne.
El Lluís volia comentar alguna cosa del tema dels museus.
No, a veure, no? M'ha sobtat a mi que expliqués o que ens diés de que hi havia una quantitat de turisme que es desplaçava al Maresme per, això ho entès jo, per visitar museus i visitar qüestions arquitectòniques i tal. A veure, jo no crec que hi hagi un turisme...
Ha parlat més aviat del Baix Maresme,
Sí.
Que jo li he preguntat, això és visita en Barcelona? No. Els espais museístics de la comarca.
A veure, que segur que hi ha gent que els visita, però jo no crec que hi hagi un turisme específic que vagi a veure això. Si realment hi hagués una, entre cometes, quantitat de turisme específic que fes això, nosaltres, des d'aquí, sabríem que existeix això. I en canvi, pràcticament coneixem que hi ha museus, però no tenim aquella, diguem-ne... aquella idea de que ui, hem d'anar al museu de textil de...
El museu del Canti d'Argentona
o el textil de Vilassar,
o la Fundació Picasso que hi ha a Caldetes, no? A Caldetes? És a Caldetes? Caldetes,
sí.
Caldetes,
sí, a Mataró hi ha el...
No, sí, d'espais museístics n'hi ha un munt,
Però no em dona la impressió de que hi hagi aquest concepte que tinguem tots de que ui, hem de fer turisme en allà. Només això, només era una matització.
Teniu la percepció que els turistes que ens visiten van de museus o no? Pau, Josep Maria, tu què dius, Pau? Va.
Bàsicament, a veure, jo vaig estar treballant un estiu a prop de a la zona hotelera i almenys pel que jo veia cada nit era que el que em trobava era a partir de les 10 de la nit, clar, sorolls en els hotels de les festes que els hi munten en els turistes. A partir de les 11 i mitjanit ja baixaven cap a les discoteques.
Però em parles del turisme més jove, no?
Sí, almenys el que jo podia veure des d'on estava treballant i era purament un turisme d'oci de borratxera que fèiem la broma que al sortir a l'hora de sopar quan tancàvem el restaurant comptàvem quants nanos hi havia pels terres allà que no s'aguantaven drets.
A veure, sí que hi ha d'haver-hi un turisme que visita Barcelona, visita llocs emblemàtics de Barcelona, etc etc.
I Girona, també.
Però que visiti el Maresme específicament d'això...
Tu creus que no?
A veure, que és una cosa a potenciar, evidentment.
Sí, sí.
Qualsevol zona ha de potenciar la seva part cultural, però d'aquí a... En fi, m'ha semblat una mica exageració, una mica d'idea programàtica, no sé.
Josep Maria.
Sí, nosaltres no he escoltat l'entrevista, però bueno, ja més o menys perquè pel que han dit els companys ja sé per on va la cosa. Nosaltres aquí allà a l'espai rebem moltes, moltes ofertes sobre el que és excursions.
A l'espai de la gent gran,
No? I en aquests moments no m'han arribat cap d'aquest tipus. El qual vol dir que o hi ha una mala publicitat o un mal màrqueting, o hi ha una divulgació totalment negativa. Jo desconec, salvo el museu que hi ha aquí per part de Calella, però dels altres hi ha un desconeixement total. Si hi ha desconeixement, lògicament, la visita crec que deu ser molt, molt reduïda. Ja, ja. No crec que sigui lo suficient atractiva com perquè hi hagi un increment de turisme a veure aquestes coses.
Hem parlat també de la mobilitat, i aquí hem tocat el tema de Rodalies. Clar... el senyor del Clot apuntava Generalitat, però de rebot apuntava Estat espanyol en quant a finançament.
Bé, bueno, també és allò a vegades de les partides pressupostàries, no? Aquell fantàstic tema que s'aproven partides pressupostàries i després no s'executen, i en ocasions hi ha això. De tota manera, el tema Rodalies, a veure, hi ha un estudi de fa bastants anys que el va fer la Generalitat, etc etc, que deien que evidentment que la doble via havia d'arribar tota la línia fins a Blanes i que de Mataró a Barcelona s'haurien d'arribar a fer tres vies. Això va ser un estudi que es va fer fa 10 anys o una cosa d'aquestes. I a veure, jo no ho sé, sé que això no es porta a terme, etc etc, però vaja, ho veig com una mica difícil i complicat.
Jo el que sí puc dir a nivell de Rodalies, que ho pateixo, perquè el viure a primera línia de mar també vol dir que vius a primera línia de via.
Curiosament, perdona, aquesta setmana hem tingut el Francesc Peters, que una de les recomanacions que fan els biòlegs és que es treguin les línies de tren de primera línia de mar, perquè tard o aviat... tindrem un problema amb les llevantades, eh?
I ens venguem totes les plantes baixes.
Hola, Francesc Membrives, bon dia.
Bon dia. Josep,
jo em refereixo de que, el que repeteixo, no? Jo ho pateixo, i a més he fet un càlcul aproximat de que els 12 o 13 anys que jo estic visquent davant de les vies han passat uns 300.000 trens, el qual vol dir que el patiment és sobretot a l'estiu més que a l'hivern, no? Gràcies a la insonorització de les finestres que tinc, no? Però el que sí et puc dir és que el 80% dels trens de Rodalies fan llàstima, són tercermundistes, perquè a més fan molt xiroll, d'alguna forma produeixen moltes més incomoditats que els nous. Els nous encara es pot suportar una mica el soroll, però el vent tal. Bueno, no fa massa, ja va haver quasi un accident greu, perquè es veu que una de les plataformes es va obrir i va col·lisionar sobre la valla, perquè el tren passa molt a prop de lo que és la valla teòricament de protecció. Per això dic que crec que és tercermundista, i és vergonyós quan veus altres autonomies, altres poblacions, com la capital, amb el que els trens són molt, molt superiors...
Quan dius la capital vols dir Madrid?
Madrid. Vull dir, veus que és molt superior a el que nosaltres estem tenint, el qual vol dir que el càstig està de forma clara sobre el tema.
Sí, creus que és un càstig?
Per supost que sí, per supost que sí.
Bueno, jo també utilitzo...
Acosta't una miqueta més al micro.
Perdona.
No, el micro cap a tu.
Jo també utilitzo molt la Renfe, vull dir, quasi cada dia em faig 2 hores i mitja de Renfe, amb tranquil·litat.
Parles amb coneixement de causa, llavors.
Sí, no, des de fa 6 anys, quasi cada dia, anar cap a Plaça Catalunya i tornar. I sé el que és, vull dir, m'he trobat de tot a Renfe, i amb uns companys meus, vull dir, des de la Joventut d'Esquerra, ens ho vam estar volent mirar, a veure què podíem fer en tema de mobilitat, i clar, vull dir, el gran problema que tenim, que en el seu moment va ser un avantatge, però ara ens suposa un problema, que és que en bona mesura estem aprofitant la primera línia que es va construir a la península Ibèrica dins de l'estat espanyol.
Sí, és la més antiga, no?
Sí, del tram de Mataró a Barcelona és el tram més antic que existeix. Perquè existia aquest tram, sobretot per les indústries que hi havia i portar matèria prima cap a Barcelona. Ara que ens hem trobat l'orografia del Maresme, que és molt complicada, ha anat canviant, cada cop hi ha menys platja i ens estem trobant amb això, que per posar un cas, que ja és la típica, la que hi ha una llevantada o plou.
No, no, cada vegada l'aigua arriba més a la via, eh?
Entre Cabrera i Mataró, jo m'he arribat a trobar a veure caure aigua per la part de muntanya, vull dir, però aigua de mar.
I tu entre el tren, que jo dius...
Sí, i veure com no, salten les purnes fora del tren, i jo canviar de vagó ràpidament perquè això potser explota.
Per si de cas.
A saber.
Home, clar, a veure...
I ens trobem això. Quines alternatives hi ha? Sempre hi ha hagut el mític pla d'idea de fer la línia per muntanya. També ens hem de mirar, ens compensa carregar-nos tot el que seria el Montnegre i totes les muntanyes del Maresme?
Doncs els biòlegs aconsellen a veure, treure la no. primera la línia de costat de la platja.
I el tema de fer-ho soterrat.
Sí. També.
El que evidentment això no es farà, perquè en altres llocs de la península es faria, però aquí no, perquè és una despesa...
Sí, sí.
I el fet de que passi la línia per allà on passa és perquè quan es va construir... els terrenys pels que passaven eren els terrenys que no tenien cap valor.
Yeah.
És a dir, tot el que era davant de la platja, davant de mar i tal i qual, eren terrenys sense valor i per això passa per aquí. Que ara, afortunadament, de cara... Mira, parlàvem del turisme abans. De cara al turisme és fantàstic, perquè vas pel costat veient el mar, però esclar, té això. Si hi ha una regressió, al revés, si hi ha una progressió del mar i tal i qual, anirà fent...
Bueno, s'han vist algunes imatges a vegades de la llevantada de les onades espetegant, bé a la via del tren.
Sí.
Això ha de ser molt
perillós. És que és un tren fluvial, no?
Sí, clar, però en el tren hi van persones a dintre. És que, a veure, és que sembla que no... Que això no sigui perillós.
Que sàpigues que ningú farà cas i no trauran la via.
Ja.
El dia que estigui inundada del tot, potser llavors hi posarem alguna
mesura. L'última actuació important que recordo va ser quan encara teníem el ràdio que ja tenim allà davant.
Allà en Semclavé?
Quan es van conèixer allà?
Sí,
quan havies de posar el dit a sobre l'agulla perquè no saltés...
Totalment, ho recordo
com
si
fos. No saltava la cançó.
Sí.
I era tremendo. I van canviar les travesses, llavors, me sembla, i va ser l'última actuació important, penso jo, diguem, a les vies que es va fer. I que va modificar una mica el soroll, ens va fer més suportable, ens anem increïble.
I que abans encara era pitjor, no?
Bueno, ja, és que a veure, és el que diu en Francesc, quan estàvem a l'altra ràdio i treballàvem amb discos, que això és una cosa que la gent...
Sí. Amb els lencos, que teníem els lencos...
Exacte, l'agulla, sí. A vegades, segons quin tren passava, ens saltava.
Jo posava una moneda de 25 pessetes
sí,
a sobre de l'agulla per ensaltar.
Ensaltava.
Però bueno, a partir de llavors els trens han modificat alguns, però en general tampoc sóc usuari habitual del tren i més que el que conec, però és cert que aquest pla de soterral que va, sempre s'ha trobat amb obstacle aquí que el nivell freàtic t'obligaria a fer una estructura diguem, brutal diguem, de murs de contenció i de més per evitar diguem, això, que la pressió te cedís i que l'aigua t'infiltrés i sempre tinguessis aigua diguem, en aquelles vies. Ara és una obra més que amortitzada només amb el que guanya la població d'escenari davant de mar, de cara davant de mar. Ara mateix ho tenim perduda. Ara mateix aquí al Maresme tenim la punta de Tordera i el passeig dels Anglesos. Punt. No hi ha res més amb una primera línia neta. Tota la resta és via.
No s'havia fet una reserva de terrenys fa molts anys? Us sona això?
No, hi ha hagut diferents projectes, i algun d'ells era fer-ho paral·lel a l'autopista,
sí.
Que era això que dius tu, sí. Segurament, i tal, però allò va quedar com a... No, com a projecte, sí.
No, del ministeri. Sí.
Ara estic d'acord amb... Perdona, no recordo...
Pau.
Amb en Pau... que és cert que el cost que tindria portar-ho cap a Montnegre, jo abans, o sigui, estudio un altre mode de transport, vull dir, perquè realment és, ja no el cost, o sigui, el cost, diguem, econòmic, sinó el cost mediambiental és tremabundo. O sigui, si queda alguna cosa relativament verge encara és el Montnegre, o sigui, no crec, diguem, que sigui el camí. Ara, soterral és una alternativa, diguem, molt complicada, se n'ha provat moltes vegades, hi ha hagut reunions d'alcaldes, etcètera, i mai han aconseguit, diguem, un acord, ni pagant. Passa com aquell tren que havia d'anar a l'aeroport, aquell AVE, no? Doncs ni pagant te deixen fer-ho.
És que el que gran part...
Acosta't al micròfon.
Ah, perdona. El que passa en gran part és que en aquesta línia quasi no s'hi pot fer res. Vull dir, si es posessin trens de dos pisos per acomodar més gent, perquè normalment la línia 1 és de les que va més plenes, doncs el que acabaria passant, sobretot a la zona d'aquí de l'Almaresme, és que els trens s'enfonsarien.
Home, hi ha, per exemple, aquest tram de Sant Pol que queda volat, que no hi ha res a sota. Vols dir que ho aguantaria allò a la via?
No, vull dir, però igualment, també sobre terreny, tant de pes, tan a prop del mar, amb una terra tan humida, el que acabaria passant és que s'anés enfonsant progressivament. I clar, al final el que vam acabar dient, bueno, que vam dir, la millor solució quina podria ser, doncs, primer de tot, millorar infraestructures, perquè és el que passa, que amb quatre gotes i els sistemes de seguretat, que justament també els posen al costat de mar, peten, i, doncs, millorar infraestructures, rebaixar el preu del bitllet perquè s'ha de dir que és molt car. Jo, per exemple, bueno, em surt a compte a mi, però trobo molt car pagar 250 euros cada 3 mesos per anar d'aquí a Barcelona. I també
inassumible per a algú que estudia, ja no dir per a algú que treballa, té un sou, diguem,
clar,
petit.
I això és un regal que tenim els menors de 25 anys.
Sí, 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 sí.
Però em refereixo també de que tancar-vos a que només hi ha la viabilitat o la potenciació del tren, vull dir, busquem altres alternatives.
Per aquí anava, també, jo.
Vull dir, escolta, qui no diu, també podria haver un tramvia fins a Barcelona, jo que sé, pel costat de l'autopista, o per la mateixa autopista, o jo que sé, o autobusos, tal i que
qual. Autobusos n'hi ha, no?
Autobusos.
La infraestructura d'autopista sí que, diguem, té previst sempre un vial lateral, o sigui, un marge d'X metres,
exacte,
adquirits, expropiats sempre per qualsevol, diguem, ampliació, diguem, de vies.
Exacte.
Allà sí que és relativament fàcil
arribar la gratuïtat
a buscar,
i fer això.
Sí, un camí alternatiu per un medi de transport.
I ara que diem del que ha començat la conversa amb això dels museus, doncs fer un tren turístic. M'entens? Vull dir que
tu ja demanes molt, eh? Primer arreglem la catenària i...
No, però es pot ficar un tren turístic d'aquests més tranquils, perquè sí, no has d'anar tan de pressa com...
Però venim això, no? Venim a reclamar amunt, aquí.
Això sí, intentem arreglar alguna cosa.
Oh, però donem alternatives, també.
Ah, també. Però vaja, que si no hi ha diners per una cosa, dubto que per aquest trenca.
Però, Sònia, l'audiència de Ràdio Televisió Calella sí, és tan alta que convé donar idees perquè sempre pot haver
no,
algun...
No, si està molt bé.
Algun ric o algun constructor.
Algun mecenes,
algun mecenes, que tingui molts quartos.
Mira, hi ha coses, moltes coses per arreglar. Però parlant de Renfe,
sí,
ara fa 15 dies aproximadament vaig agafar el tren a mig matí per anar a Barcelona i el primer que em va sobtar va ser que vaig arribar a l'estació i hi havia cua fins a la porta.
Aquí a Calella, vols dir?
Aquí a Calella, a l'estació d'aquí a Calella. I vaig pensar, que estrany, hi ha un grup. No, és habitual. Cap a les 10 del matí, quarts d'11, els turistes van agafar el tren, etc, etc. Llavors què passa? Que fan cua pel bitllet. Però és que hi ha un sol
dispensador
yeah. Llavors hi havien totes les màquines, hi havien dos o tres persones que, tenint en compte que, és clar, tampoc és complex, tampoc és fàcil, perquè té els seus passos que has de fer, etc, etc, i hi havia un senyor que anava despatxant. Bé, el cas és que, esperant el tren, vaig anar a fer el cafè i llavors el del bar m'ho va explicar. Diu, oh, és que és una empresa diferent de Renfe. Llavors, els que venen bitllets és una empresa que no és Renfe.
Els que estan al costat de la màquina espanadora, vols dir?
De la guixeta, de la ventanilla.
El que està dins de la guixeta.
Sí, aquell senyor no és de Renfe.
Ah, no?
No, també és una d'aquelles altres històries que jo he arribat a la conclusió de que és el mateix de sempre. Un senyor a Madrid que munta una empresa, sí, un col·lega li passa una funcionalitat d'una empresa pública, llavors ja està. Què passa? En ser una empresa privada, clar, ells tenen maximitzen el benefici, per tant no hi posen més gent, perquè el del bar també em va explicar, diu, és que això s'ha filmat, s'ha enviat a Barcelona a Renfe, s'ha enviat a Barcelona a l'empresa aquesta, però la resposta és aquella: hi ha màquines. Entens? Yeah. Com que hi ha quatre màquines, ells calculen que quatre màquines i una persona ja en tenen prou. Però cada dia, hi ha cues immenses de tots els turistes que volen comprar bitllets.
Jo ara, a Londres, vaig trobar, tant, diguem, no sé si és una empresa privada o no, però vaig trobar que totes les màquines, tu vols comprar una targeta, o viste d'aquella, diguem, per poder viatjar per tota la ciutat, amb la família, dels dies que estàs de vacances, i a cada màquina, de cada dues màquines, hi havia una persona allà informant tot el dia de tot, de com adquirir, què no adquirir, què et convé més... Jo, però és que totes les estacions, o sigui, no vaig trobar una excepció, diguem, una no, totes les estacions hi havia, diguem, personal informatiu.
A veure, Calella en alguna ocasió ja els havia vist, el que passa que no sé si aquest any ja ningú tampoc he agafat tantes hores al tren, però...
La gent que està ajudant, bueno, jo almenys pel que m'he trobat, la gent que està ajudant allà, qui es troben a comprar bitllet a les màquines, sol ser durant l'estiu justament pels turistes,
sí,
perquè no hi hagi tanta aglomeració a la cua. I abans amb el que has dit, el tema autobusos...
El Josep Maria.
Sí, Josep Maria, abans que ho has dit. Jo també estic molt acostumat a agafar l'autobús perquè n'hi ha l'únic bus que passa durant el dia. Bueno,
només n'hi ha un que va a Barcelona?
Només hi ha una sola línia.
Ah, però n'hi ha diversos de busos,
no? Sí,
però
passen cada 2-3 hores.
Ah, sí?
Sí, que és la línia de l'aeroport.
Sí, exacte.
O la que para per quin sol?
Però n'hi ha una que para a Plaça Catalunya, no?
A Urquinaona, és aquest que para a Urquinaona. De fet, va a Estació del Nord i no para fins a l'aeroport. Clar, només serveix la gent que tenim, per dir-ho així, el tiquet verd de Renfe, l'integrat, perquè el bitllet pot arribar a costar 7-10 euros.
No, 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 sí, el transport públic és caríssim, és molt car. No,
hi ha un... Hi ha unes infraestructures molt...
Clar, ens demanen molt que fem ús del transport públic per la, el tema dels mediambientals, però clar, és que també...
Sí, que les comunicacions són fatals.
Que no ens ho posen fàcil en quant a...
Són fatals, per això dic que hi ha coses que es poden arreglar. Per què no s'arreglen? Per això, potser, perquè potser està derivat a empreses privades i el que busquen és benefici, perquè Renfe pues, no inverteix per les raons que sigui, o, pel, bueno, o potser ens queixem poc, potser ens diríem que queixa més, no sé.
Una de les faltes o de les manques més importants, diguem, en aquest sentit de l'economia d'aquí, que sempre vam, recordo que vam passar, era justament la mobilitat laboral, o sigui, la gent... Només analitzàvem que no tenia aquesta mobilitat que tenen, per exemple, als Estats Units. T'ofereix una feina a la costa est i tu vius a la costa oest i agafes els barcos i te'n vas cap a l'altra banda, si és bona. Europa no és així, li faltava aquest punt per poder, diguem, igualar-se, diguem, a altres economies o, com a mínim, diguem, aconseguir una recuperació més ràpida, no?, econòmica. Però és que, clar, si tu dius, t'ofereix una feina a 100 quilòmetres, però anar 100 quilòmetres cada dia et suposa 2 hores i, a més, et suposa
no pots,
8
no
euros... aquesta mobilitat, per molt que tinguis voluntat, que sempre apel·làvem que no hi havia voluntat perquè la gent era molt gandula i no volia agafar feines fora de casa, és que no la pots fer. O sigui, amb un vehicle ja no te dic, eh? O sigui, quan haig d'agafar, diguem, anar cap a Barcelona, amb peatges, autopistes, ai, pàrquings i demés, és inviable, eh? Vull dir,
I ara imagina tu amb la gent gran, eh? De que damunt, si cada vegada hi ha menys personal i més màquines, imagina tu, si cada gestió que tens que fer, sigui el metro o sigui els ferrocarrils o tal, tens que anar amb una màquina. Si no estàs preparat, ja m'explicaràs tu.
No, clar, la gent gran té molts de problemes.
Para... Al final, què passa, la gent gran? Pues, bueno, pues es queda a casa, eh? Cosa que nosaltres estem en contra de que la gent gran es quedi en casa. Per això dic que el que diu ell, hi ha tantes coses a arreglar que a vegades potser ens anem al més important i les petites coses estan encara pues, per solucionar.
Ja veuràs quan ho paguem tot amb el mòbil. Que no, que no tardarà gaire,
ja,
això, eh?
Ja s'està fent, eh? Hi ha llocs que ja es paga amb el mòbil, eh?
Jo he dit tot, perquè sí, sí. Arribarà un dia que nosaltres ni targetes, ni efectiu, ni res, amb el mòbil, pip, ja està. Eh?
Mira que la Caixa era en aquests moments, sabeu que la Caixa, bueno, la Caixa i tots els altres bancs, no?, cobren per qualsevol operació, no? Vull dir, ara l'únic que és gratuït és la línia online.
Sí,
perquè
clar.
Vull dir, d'alguna forma volen que quan estiguem tots a la línia online...
Home, bàsicament perquè la gestió te la fas tu, no?
Exacte, però dius, bueno, t'estolvies moltes coses per enfocar també a la gent gran, en aquest cas nosaltres, a que anem per la línia online. Ara no sé si hi arribarem a temps a sàpiga com va la línia online, m'entens? Però és el futur, és el futur. Vull dir, al final, desaparició de personal i que tu, tot ho faiguis tu.
Hem parlat també de l'autopista, de l'alliberament dels peatges. Que sí, que ho lluitaran, que treballaran, però que és un tema difícil.
La pota surt.
Clar, però estem d'una autopista que està hiperpagada per 3 i per 4.
Bueno, sabeu, el 1992, pel tema de les Olimpiades, s'havia de fer l'entrada sud de Barcelona, etc etc. A Madrid van dir que pagaven una altra cosa, no recordo quina altra... autopista, autovia, no sé què van pagar i van dir que allò no podien. Llavors se'n va fer càrrec d'alguna d'aquestes empreses de la Caixa i tal i qual, o en concret la de...
Abertis.
Sí, la d'allò, i què va passar? Que es va prorrogar per no sé quants anys més el peatge. Esclar, és això.
És una eina molt fàcil, molt llaminera per qualsevol govern. Mira, no tenim diners, tornem a prorrogar l'autopista.
Exacte. I els altres, a veure, els altres han guanyat 6 vegades o 8 o 10, no ho recordo, hi ha algun estudi, el que van invertir en aquella autopista perquè està superamortitzada, però vaja, si el, entre cometes, contracte o d'allò està fet de que tenen peatge per no sé quants anys més...
L'empresa és una empresa, com bé has dit abans, i
lluitaran,
doncs,
lluitaran per no fer-ho. Llavors, arribar amb un... A veure, l'empresa en un moment determinat l'únic que farà serà administració, vine cap aquí. A veure, jo pues, calculo que amb aquests anys guanyaré tants milions d'euros, doncs si tu em pagues això més o menys o una mica més, jo hi estic d'acord. Esclar, haurà de pagar l'administració, és a dir, tots nosaltres, que pel cas, no sé.
Pau, jo vols dir alguna cosa?
Sí, però... Bueno, jo ara potser...
Fes una cosa, Pau, baixa, sí? No, el mic, això, vale, més cap a la teva... Perdona. No, baixa'l, cap a... aquí mateix.
Vale, perdó.
Gràcies.
Ara potser dic una cosa impopular, i perquè no tinc carnet de conduir ni cotxe, vull dir, però jo, pensant en, més en temes mediambientals, jo trobo que quedin alguns peatges està bé, però això sí, sempre controlats per l'administració pública, a canvi de que es potencia molt més el transport públic i amb unes bones infraestructures. Bàsicament, que els peatges serveixin com a dissuasius per no haver d'agafar el cotxe i havent-hi una bona una atractiva, per dir-ho així, aposta en el transport públic, la gent es vegi més còmode que agafant el cotxe.
No és impopular, és encertada, jo crec. El que passa és que els que fem servir el cotxe perquè no tenim alternativa ara mateix amb la xarxa, l'única opció que tenim és carregar el cotxe més de 3 persones i entre setmana.
Sí.
O sigui, perquè et surti, diguem, una mica més econòmic.
Llavors apretes el més 3, no?
Sí.
Tinc un dubte amb això, i com ho valora la màquina aquella? Perquè allò no hi ha cap persona.
T'ho dic la veritat, no en tinc ni idea.
Perquè jo a vegades hi he apretat el més 3.
Hi ha una càmera.
Doncs jo t'ho dic que a vegades he apretat el més 3 i he pagat el mateix, eh?
Sí?
Igual la càmera no enfoca bé, eh? Sí, sempre he tingut el dubte aquest del més 3. Sí, sí.
Perdó, el més 3 funciona...
Igual és un placebo que ens posen perquè ens ho creiem, ja va, tira.
El més 3 funciona no per tu i per mi, bueno, no sé...
No per més de 3
persones. Si tu tens l'aparell aquell, el de la caixa, et funciona.
Ah, no, no el tinc.
Ah, doncs llavors...
Ah, vols dir que haig de ser de la caixa, perquè...
No, de la caixa o del banc que sigui.
No, perquè em sembla que aquests aparells són de la caixa, no?
No, qualsevol.
De
fet, tu pots comprar inclús a través, diguem, que no són dins.
És a dir, si tu tens teletac et funciona, però si no, tu ho vés apretant que...
No, jo no tinc teletac.
Pues eso.
Ah, per això apretava i no...
Perquè el descompte no te'l fan al moment, sinó que te'l fan...
Ah, val.
Posteriori, quan cobren. El que deia el Pau, pensa que una cosa, que el que estàs dient tu, amb altres puestos d'Espanya passa això, eh? Tu has anat, per exemple, jo, per circumstàncies familiars, he tingut que fer una o dues vegades a l'any, fai, de lo que és Calella, fins a Palacència. N'hi ha anat, heu fet aquest recorregut?
No, Déu-n'hi-do.
Amb cotxe? Bueno, vosaltres hi podeu anar.
6 o 7 hores de seguida.
Però pots anar gratuïtament, eh?
No, i tant, això sí.
El que passa
que això sí que ho tenen, eh?
Hi ha coses que et criden l'atenció. Per exemple, el que és l'entrada d'Espanya a Catalunya, hi ha 80 quilòmetres que no hi ha autovia gratuïta, que és la part dels Monegros. És l'únic que no està... No sé si és per culpa d'Aragó, o és per culpa de Catalunya, o és per culpa de l'Estat central. No? Però després Madrid, l'única ruta que és de pagament, perquè no els hi toca més remei, és la R2, que no hi va ningú. Perquè a la R2, a part que tens que donar molta volta, doncs hi ha altres alternatives com la M40, la M30, la M10 i no sé quantes n'hi ha més, que són totalment gratuïtes. O sigui, l'únic que anem per allà som els carallots que a vegades no sabem que com se diu, el
Google Maps, no?
Sí, el Google Maps t'envia per la R2, no? I pagues, no? Però allí no hi va ni Déu. Lo qual tot això és gratuït. Surs de Madrid i fins a Extremadura és autovia gratuïta. Arribes al desvio cap a Plasència, que hi passen 4 cotxes a l'hora o 5 cotxes a l'hora, tens autovia. I vas a Plasència i tens una rotonda enorme, fantàstica, que hi passen 5 cotxes, tot gratuït. I te'n vas a Càceres i te'n vas a Badajoz, tot gratuït.
Bueno, si te'n vas cap a baixar a la Costa del Sol, també hi pots anar-hi gratuïtament, eh?
Sí, em sembla que hi ha
moltes autovies.
Però som uns egoistes per dir això, entens? O sigui, per fer aquesta comparativa, aquest agravi comparatiu...
No, però si jo me n'alegro molt per ells, però també ho volem per nosaltres.
Som mala gent, si ho diem, perquè llavors diem no podem ser solidaris...
I després l'AVE, l'AVE, per exemple, ara ja estan acabant l'AVE que va... O sigui, l'AVE tenia que anar de Madrid, perquè tot l'AVE sabeu tot el que passa per Madrid. No? Madrid, volien fer Madrid-Lisboa, i els portuguesos van dir que no, perquè això no era rentable, no? I a la frontera amb Portugal ara fan l'AVE de Càceres, Badajoz, tal i igual, que és perfecte, vull dir, aquella gent, dius, un AVE per anar de Plasència, per exemple, a Madrid, fantàstic, però quanta gent hi va? Si ara amb el tren que tenen, que sí, és tercermundista també, però millor que els d'aquí, vull dir, no hi va ningú. O sigui, m'entens? Vull dir, això són les coses que aplicades a la lògica dic no ho entens.
Jo m'endevino poc estudi de retorn d'aquestes inversions i molt d'ego i per tirar endavant projectes que dius jo ara ho puc fer i ho faig i guanyo.
No hi ha l'AVE a València, Castelló.
Però poc estudi econòmic respecte, diguem, d'aquestes inversions.
Però el tema de l'AVE és que no va per aquí. El tema de l'AVE va com tot una sèrie d'empreses que fan el paquet i ja està. O sigui, jo tinc els meus col·legues en el govern i els apreto i tal i qual, perquè totes les superempreses constructores, etc, a base de formigó i formigó i formigó, tenen una sèrie de beneficis a final d'any durant anys. I amb el tema de l'AVE, com que algú se li va ocórrer dir fa bastants anys que l'AVE havia arribat a totes les capitals de província, perquè tots havíem de tenir AVE, etc, doncs a partir d'aquí els altres es van fregar de mans i ja està. I llavors els estudis aquests, costa, etc, tots aquest tipus d'estudis, si els fan, ja no es fan, però si es fan es deixen en un calaix, perquè l'únic que interessa és que si jo tinc una gran empresa constructora, jo tinc uns amics que són ministres del govern de central i me van aprovant això. I al revés, i els totes les autonomies tenen gent que, esclar, van venent en els seus programes, tant si són del PSOE com si són del PP, van venent els seus programes, que l'important i el prioritari és fer arribar l'AVE a les seves províncies determinades. Llavors, fins a quin punt hem de tenir en compte que això és solidari? Sí, és solidari, però és una ruïna total per l'Estat. Però és això. Però vull dir, ningú s'ha mirat cap d'allò que és més. Ni els fan ni d'allò. Per exemple, un altre detall d'infraestructures. Les autopistes de peatge perifèriques de Madrid es van fer perquè algú es va treure de la butxaca un estudi que va fer un senyor, perdó, va fer una empresa que no recordo com es diu, va fer un estudi dient que hi havia autovies d'aquestes dels voltants de Madrid col·lapsades a partir de 5 anys més i per tant era necessari fer unes autopistes de peatge tal i qual. Què ha passat? Que s'ha vist que no hi passa ningú. Però per què? Perquè el que va fer l'estudi era una empresa que era, a part dels accionistes, eren amics o parents de tots els de les grans constructores. Però mentrestant, ells ja van fer tota una sèrie d'infraestructures noves que hi van guanyar-hi molts de calés i a sobre, amb aquella condició que sabem tots que és, si han guanys, guanyo jo, si han perds, paga l'Estat. Que per això s'han rescatat. Sí.
Per això dic que diners n'hi ha, aparells n'hi ha, o sigui, modernisme n'hi ha, ara on s'aplique, perquè els trens que veig fora de Catalunya són molt millors, eh?
Sí, la inversió en infraestructura representa que és directament proporcional, diguem, al creixement econòmic d'una zona. Ja. Però, cuidado, la infraestructura en aquest sentit ben estudiada, perquè també l'obsolescència, diguem, de l'estructura d'infraestructures, com està passant aquí, t'aporta que clústers molt importants, com el de l'automobilisme, etcètera, etcètera, les estiguin patint. Llavors aquí, llavors siguin menys competitius que d'altres, ja no te dic de l'estat espanyol, que dius, bueno, seria legítim que feu arribar una carretera, diguem, a Plasència, permetés que s'instal·lés certes empreses allà. Però si l'empresa no té tirada allà perquè no té l'entorn, la xarxa, diguem, el clúster que té aquí per muntar, diguem, la seva seu, cuidado, no descuidis aquesta, perquè aquest senyor, diguem, en comptes de muntar-la, diguem, a Barcelona, no muntarà a Plasència, se l'anirà a muntar a Polònia. Llavors, és un càlcul possiblement interessat en aquest sentit.
Exacte. Corredor mediterrani, és el mateix, corredor mediterrani. Són càstigs, en el fons, allò que deia ell, són càstigs.
La Nacional 2, què passa amb la Nacional 2? Les úniques zona que no està d'autovia és de Saragossa, part de Saragossa fins a Fraga, i tot això fins a Girona, fins a la frontera.
Sí, totes les enes i números baixos, totes són autovies. Bé, és un càstig o no és un càstig? Al final, amb els anys, acabes pensant...
Bueno, abans n'han fet un tros que va cap a Girona.
Sí, clar, per exemple, el tros que van fer ara fa 20 anys que van començar.
Sí, totalment, totalment.
Està molt bé, però...
I no està acabat, eh? Aquestes obres que són eternes, eh? Eternes.
I ha costat uns quants accidents, eh, aquesta zona?
Home, és que és una zona molt perillosa.
És que han... executat aquesta part, diguem,
això, dic, i la que queda per fer és perillosíssima,
Qui valora la rentabilitat, la necessitat i tot això? Bueno, al final dius tu, home, no tenim una informació com poden tindre altres, però lògicament això et produeix una desconfiança total.
Hi ha una unitat que es podria perfectament calcular que no és una unitat de retorn econòmic, no? I que mesura tot això, o sigui, aquest impacte social, aquest retorn a la població directa, o sigui, tot això es pot commutar. Nosaltres, en urbanisme, és relativament senzill, o sigui, tu agafes i dius, no te dono un metre quadrat, sinó que dono una unitat, diguem, d'aprofitament, no? Que dius, que vol dir que repercutit en tot, al final, això és la mitja, no? De tot el que seria tothom. Aquesta és valorable, o sigui, al final es pot portar tot com l'eficiència energètica que ho portem tot a quilowatts, i no són quilowatts, al final, ho podríem portar tot a aquesta unitat. Llavors seria més fàcil calcular, diguem, si aquest tram és realment eficient, no? Eficaç ja ho sabem, tots els cotxes hi passen, però eficient,
per comptes de popular que sigui eficient.
I a més, però eficient amb aquesta unitat. Si és amb aquesta unitat vol dir que econòmicament és eficient i a més aporta un retorn a la població, diguem, que, suficient com per a la inversió, diguem, en això. Si això es fes a... Tornem amb a Plasència, massa greu, no?
Imagina.
Possiblement no s'hagués fet en aquest sentit perquè no hi hauria aquest retorn a la població. Fantàstic, tenim un AVE, però qui ho fa servir? El fa servir el veí, jo no el fa servir mai. Doncs mira, escolta'm, un AVE, en comptes d'un AVE posa'm, no sé, doncs una altra infraestructura que realment faci un altre servei, no? Fes-me arribar, diguem, la fibra i pugui treballar, diguem.
El que passa que això, i perdona, per la... Claro, políticament o segons quins partits això no és popular. No? Perquè això és privat, no? Bueno, és com si apliquessis els conceptes i la teoria de l'empresa privada de rentabilitat o el que és a la vida normal. Però, claro, després hi ha també els partits més aviat de cara a l'esquerra que, lògicament, això no ho defenen, no? Aquí és on potser tindríem que arribar a un arreglo, perquè, claro, si el que tu fas no és rentable, qui ho pagui?
No, l'Estat, ara mateix, diguem, evidentment, diguem, si el que tu no fas, ho estem cobrint tots.
Ho paguem tots, incrementant impostos. I deu un increment d'impostos, i els que tampoc se'ls incrementa en la mateixa proporció són els rics. El qual aquí hi ha una barreja, que tal i que qual. Però si partiguéssim de la base de que potser s'apliquessin coses de l'empresa privada a lo que és a la rentabilitat de qualsevol cosa, potser les coses s'anirien millor, no?
De fet, tots els subconsellers i demés estan farcits de gent de la privada, o sigui, de l'empresa privada, que ha intentat aportar, bueno, jo dels que conec, que ha intentat aportar, diguem, noves iniciatives, nous procediments, no?, per fer això, més eficients els processos obsolets moltes vegades a l'administració. Però el que tu deies, al final, quan arriba el polític, és el que ha de prendre la decisió. Si aquella decisió li ha de costar vots, evidentment no la farà, diguem. Malgrat que sigui, diguem, l'ha de veure molt, diguem, ja no parlo de l'economia local, que és més fàcil arribar-hi, no? O sigui, no és tan complex en un ajuntament que tu diguis, bueno, doncs aquesta decisió sí que, diguem, és encertada i tens el piques al port al costat i tens, diguem, un regidor o un alcalde, diguem, que pugui, diguem, prendre la decisió. Però quan estem parlant, diguem, d'escateries i de més,
però el curiós és que
tota aquesta bona gestió es perd, eh?
Hi ha molts polítics que de la privada passen a la política, es transformen, però després quan acaben tornen a la privada, es tornen a transformar, no? Mm-hmm. Hi ha gent que té aquesta facultat, no? De dir, bueno, doncs ara...
I tinc amics, i tinc...
Bueno, les portes giratòries, no?
Les portes giratòries, dius, vale, ara tot això és el que... Aquest engranatge jo crec que és el que està fallant, no? Perquè si no al final tu dius, home, vull dir, tan tontos són com per dir aquesta línia fèrrea rentable, no crec que sigui la gent tan tonta, no? Vull dir, el que ho fan, tan tontos són. No ho veuen a 4, 5 o 10 anys vista que això que estan fent no és rentable i que al final es tindrà que tancar o serà una ruïna, però claro, com que d'aquí 4 o 5 anys ja no hi són, ja els importa un pito. És popular, el que estem veient ara contínuament. El que valoren la gent és els vots. Es fa el que es faigui per aconseguir vots. Hòstia, això és molt trist, no?, per la població en general. No?
Un dels temes que també hem apuntat és que el senyor del Clot és el primer president republicà del Consell Comarcal del Maresme. De fet, un consell, un govern clarament independentista. Què?
Bueno,
en pau.
Sí. Jo vaig seguint una mica la qualitat del Consell Comarcal, sobretot perquè tinc amics meus que ja estan allà del Consell Comarcal, entre ells un regidor de Mataró que es diu Carles Porta, vull dir que és bàsicament, per dir-ho així, en política, un dels que m'ha criat, i és un gran amic meu. I clar, venint d'una legislatura la passada molt dura, que vam acabar, bueno, va acabar com el Rosari de l'Aurora, el Consell Comarcal, i ara tornem, hem aconseguit la presidència i estem batallant molt fort. I clar, és això, hi ha molts sectors de la població que, per exemple, per posar el cas dels peatges, veuen amb molt bons ulls per la seva mobilitat treure els peatges de la C32, sobretot aquí, per poder moure's, per dir-ho així, lliurement.
Sempre sí, això li hem preguntat, eh?
Clar, ja...
Li hem preguntat i ja dic
que es batallarà i es
que es batallarà, però clar, nosaltres volíem una resposta contundent en el sentit de sí...
Titular.
No, home, no és que busquem un titular, és que el que volem és no pagar, però no la gent de la ràdio, tots, sí, no?
Però clar, és això, no, vull dir, però... ells intentaran fer el que bonament puguin i... Però clar, si això de C32, bueno, els peatges, depèn d'empreses privades que tenen unes concessions, clar, o s'apreta molt aquestes empreses perquè trenquin el contracte, que no ho faran, o toca esperar fins que s'acabi i lluitar perquè no hi hagi una altra concessió.
La coherència que m'agradaria sentir també aquí quan provem del terreny de Valdi, per exemple. Si és una empresa privada i un particular, doncs hem de saber on està la limitació, diguem, de l'Ajuntament i l'Administració. Vull dir que en aquest sentit m'he trobat comentaris de molts partits de l'oposició que no són així. Aquí podem fer i desfer,
clar,
no, perdonim.
Això doncs, del que passa...
Acabes de ser molt coherent, eh? A mi m'agrada molt, diguem-ho, el que acabes de dir de l'autopista, eh? Però apliquem-ho tot a feu, llavors, també.
Home, vull dir, per tornar al tema de l'Aldi, perdó.
No sé si voleu obrir aquesta caixa de Pandora.
Oh, i tant, podeu obrir-les com vulgueu, només faltaria.
Ets el que quieres, vull dir, a mi tant se val. Però, bàsicament, clar, jo trobo aquí una diferència. Una cosa és, per exemple, que ja va passar pel ple i malauradament per mi es va aprovar, va ser la reordenació del PUM. Vull dir, aquí sí que hi ha d'entrar l'administració pública per tirar endavant aquest projecte. Clar, una...
A canvi de... Clar.
Això s'ha de veure, clar, quines contrapartides hi ha. Vull dir, que em sembli bé o malament que hi ha...
Home, les han explicat, no?, les contrapartides.
Sí,
un no a aquesta proposta podia suposar possiblement, diguem, encara més mal que no pas, diguem, el que s'intenta evitar, diguem, aquesta oposició, també ho hem tingut a compte. Bueno, que jo he explicat en alguns llocs. Aquests senyors podien aixecar un bloc aquí de 100 pisos, quedar-se tota la zona de pàrquings per ells i vendre-la, diguem, en privat, i no tens ni una planta, ni zero, ni res, o sigui, ni X metres, diguem, de sostre edificable.
Clar, això és el que vaig explicar la setmana passada, vull dir, un altre part que podria haver fet l'Ajuntament era comprar els terrenys i construir un aparcament. Vull dir, no ha triat per aquesta opció, ha preferit que la despesa, per gran part, la faci un ent privat, en aquest cas l'empresa Aldi, però clar, és el que t'estava dient, però jo ho trobo diferent el cas de la C32 dels peatges, el cas d'una reordenació del PUM.
Vale. Però sabem de quin import estem parlant o a comprar aquest sol?
Clar,
tu saps francès?
No puc parlar, diguem, d'aquestes xifres, però sí
però tu que manegues el mundillo aquest,
te puc parlar d'una responsabilitat.
Ja, però escolta, de quines xifres...
repercussió.
Ja, però amb quines xifres s'estan movent
els preus d'aquest terreny? Mira, te parlaré de sostre aproximadament s'està pagant entre 400 i 500 metres, euros o metre quadrat. O sigui, de sostre edificable,
500 metres?
Entre 400 i 500 euros o metre quadrat de sostre edificable.
I quants metres hi ha allà? Farem ràpid.
No, multiplica, diguem, en aquest cas, diguem, les plantes que es podien fer allà, que eren 5 plantes.
Que són 2.800 metres, no?
Aquests són els 2.800, diguem, o són doblats...
Ja,
o són...
però la superfície són 2.800 metres.
Multiplica, ja no... O sota vessant, ja no ho comptem,
estem,
diguem, amb guany.
Estem tots exigent mates.
Ja no ho paguem, diguem, en promoció en aquest sentit a preu. De fet, diguem, entra en el paquet. Sí. Però de sostre, o sigui, de cota 0 en amunt, compta això. Llavors, si és igual, o sigui, simplement demana a l'Ajuntament que per fer uns aparcaments faci una inversió de 3 milions d'euros.
Que és el que val?
Tens? Per fer uns aparcaments. Quan trigues en recuperar aquesta inversió de 2 milions d'euros? Llavors aquest càlcul, segurament, davant d'això diràs, espera, torna a portar aquest senyor de l'Aldi que vingui cap aquí, que me regala, per davant, clar, me regala un sostre edificable, que hauré de fer jo, però que tinc un sostre edificable, diguem, pel meu aprofitament, i una planta d'aparcaments que possiblement, a canvi de què? A canvi d'una, evidentment, d'un canvi, diguem, d'una readaptació del POM que se'n fan centenars, sense res a canvi, eh?
Bueno, bàsicament jo...
I no estic... Perdona, ni he venut el terreny, ni conec el comprador, ni conec el venedor, eh? Vull dir, perdó. Vull dir que en aquest sentit...
Ara bé, bueno, m'he quedat una mica parada, en plan, hosti, vaya discurs que m'has deixat anar.
Ho sento, no tenia...
No,
tampoc intentava convèncer-te al contrari, perquè no dic que no sigui una bona opció, possiblement si m'aporten un estudi i em diuen, escolta, m'ho adquireixo i trec aquest rendiment municipal o per la xapó, endavant. Sí, aquesta és la crítica constructiva que s'ha de fer davant d'això. No, comprem el terreny perquè, mira, si val tant, i pam, i fem aquest càlcul, tindrem al final, diguem, una... O sigui, aconseguirem més benefici pel municipi que no pas el que estem oferint amb aquest tracte, diguem, actual.
Francesc,
no?
I això no es fa?
Mira, jo el que s'ha fet, i així que ho sé de primera mà, és agafar, diguem, aquesta gent, assentar-los i demanar-los 3, no 4, del que podien oferir, fins al punt de tensar tant la corda que els compradors i els senyors d'Aldi han estat a punt d'aixecar-se a la taula i marxar. O sigui, sí, la condició, diguem, pel canvi ha set leonina, en tots els sentits. Llavors, a partir d'aquí, no s'entengui que s'ha regalat res. Això sí que ho sé del cert, perquè, diguem, aquesta negociació sí que la conec. I llavors, a partir d'aquí, qui consideri que podia fer millor, aixequi el dit.
Perquè amb una negociació, hi ha que sortir guanyant els dos, no?
Hombre, hauria de ser, però quan tu tens, sempre tens un marge de negociació en el qual tu saps que pots apurar. Si tu tens aquest marge de negociació i ho portes a l'extrem, o te'n vas un punt més enllà, saps que arribaràs en aquest extrem. Les grans superfícies no estan acostumades, en general, diguem, a ser tan apretades. Però clar, quan entra l'administració és quan tu pots apretar en aquesta línia. Ara, fins al punt de trencar la baralla. Havia un moment en què el comprador s'aixeca de la taula i se'n va, i tu, tot això negociat i obtingut pel municipi, se'n va no res. I recordem que el municipi ja té un POM, i té un POM amb una qualificació, i amb un rendiment, i aquest rendiment no hi pots dir que no, si compleixen. I aquest rendiment, el que et deia, no tenia un retorn pel municipi. Clar, al contrari, llavors ens tirarien a sobre i ens dirien, escolta, més que clar, més pisos, traiem una zona blava, no la recuperem de cap manera, o sigui, ojo, que aquí hi hauria un altre mal en aquest sentit també, no? Llavors, simplificar-ho tant és el que a mi m'ha sobtat. No cal, o sigui, això no és positiu pel municipi, perdona'm, quina alternativa, diguem, veig sobre la taula? Sí que hi va haver alternatives, diguem, d'esquerra i de més, però jo no vaig veure cap estudi al darrere, diguem, que em comportés, diguem, en aquest sentit, un retorn, com dic, pel municipi, suficient, eh? Suficient com per dir, ei, és viable. És viable, Pau. I eficient, tornem a l'eficiència, no? Vull dir...
Pau.
Vale, vull dir...
Podria el desconec,
no,
Pau?
No, sí, vale. I és el que... I... Torno a repetir la frase d'abans.
Llavors diré m'he equivocat, si cal.
La setmana passada me remito, ja, vull dir, que és el que gran part d'aquesta, bueno, dels que estaven a aquesta taula vam dir, el que ens va fallar, sobretot, és falta d'informació. Vull dir, ara m'acabes... M'acabes de dir una cosa que jo i crec que gran part de la ciutadania de Calella i fins i tot els partits de l'oposició, fins i tot els regidors, desconeixia.
Home, ho hem explicat aquí a la ràdio, no, nosaltres vull dir, moltes vegades.
De, per exemple, el preu del sol.
Ah, no, això no.
Per posar un cas, saps? Sí, sí. Doncs que l'Ajuntament va veure, bueno, l'equip de govern va veure una bona oportunitat en això. Totalment d'acord.
És a dir, que t'ha vengut el peix ara? El sí, membre no, te l'ha vengut?
Que l'Ajuntament no va veure una bona oportunitat?
No, no intentava. La veritat no era...
No. Vull dir, no va ser canviar d'opinió.
No, exacte, o sigui, no pretenia, al contrari. Doncs, no,
però
estava bé. I el barri que et mirava de reull mentre feies la teva explicació...
No, a veure, és una posició perfectament coherent, vull dir que, esclar, fa trontollar, penso jo, fa, si algú escolta o d'allò pot fer trontollar algun criteri que tenim tots, però de fet el criteri del retorn i l'eficiència de les inversions i tot això és una cosa que jo crec que s'hauria de posar en efectiu en moltes més ocasions, perquè, a veure, jo no estic en política i tal, però sí que és veritat que a vegades hi ha partits que fan declaracions molt viscerals i a vegades potser sí que ens hauríem de sentar a pensar, refredar-nos tots plegats i fer això, estudis i valoracions de les coses com van. Per tant, jo crec que ha fet una bona...
Jo no me'n recordo quan es va comprar...
No m'he adonat i ha passat el temps a la tertúlia.
Quan es va comprar la Llobet, sí. Sense un motiu clar d'una destinació clara, i van caure el del Pupo, i es va fer inversió i va estar uns quants anys, diguem allà. Imagina't si comprem aquest terreny sense un projecte clar encara, no? Oi?
Bueno, membre Ibés, barri, Pau Pujol i Josep Maria Granyó, gràcies.
Gràcies.
Que tingueu una bona setmana, gràcies.
Igual, gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Àmplia zona d'aparcament gratuït, obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Fa 50 anys, als matins no hi havia emissió de televisió. No coneixíem els ordinadors i no existien els mòbils. La gent es deixava acompanyar per la ràdio. La ràdio estava present a les nostres vides. Entre els oients nocturns, els forners. Gent que cada nit es plantava davant la pastera per elaborar, amb les seves pròpies mans, el pa. Aquell pa que també, cada dia, estava present a les nostres vides. Han passat 50 anys. Les coses han canviat. Però encara trobem establiments que, creats amb el treball d'un ofici artesanal i a través de la segona generació, segueixen oferint-nos cada dia un pa recent elaborat. Fleca Garriga, 50 anys a Calella. Gràcies per la vostra confiança que ens ha portat fins al 50è aniversari. Fleca Garriga, carrer Bruguera 101, Calella. 50 anys al vostre costat.
Aquest diumenge 13 d'octubre, al Rancho Bonanza, matinal d'activitats solidàries en benefici de la Marató de TV3. Les activitats començaran a les 9 del matí amb la participació de tots els alumnes de la hípica Calella Rancho Bonanza. Durant la matinal solidària es farà exhibició de doma, demostració d'agility, exhibició de volteig a càrrec del Club de Volteig Calella, demostració del taller de coaching i equinoteràpia. I gran espectacle a càrrec de Florin Harabor, famós especialista en posta hongaresa i volteig cosac. Durant tot el dia, passejades amb poni, a cavall i amb carro. Entrada 2 euros. Tots els beneficis es destinaran a la Marató de TV3. Més informació a les xarxes socials i al 607 96 65 62.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, xamfrà, Diputació, Calella, obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Canvi de la una del migdia a la redacció Escola Informatiu, Dolors Lleuri, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Amb quins continguts avui?
Vinga, doncs, avui, amb el que ha explicat el president del Consell Comarcal del Maresme, la primera vegada que Damià del Clot visita els estudis de Ràdio Calella Televisió. De fet, va prendre possessió del càrrec el passat mes de juliol, gràcies a l'acord, al pacte de govern entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Damià del Clot, que ha abordat amb molta profunditat aspectes de mobilitat aquí a la comarca, de fet, ha dit que és un dels assumptes que marcaran el mandat aquí al territori. I ha parlat en especial dels peatges, ha dit que hi ha la posició unànime del govern del Consell Comarcal del Maresme en aconseguir que la C32 es converteixi en una via gratuïta i això passaria, doncs, per treure els peatges de l'autopista. Ha dit que la comarca és una de les més castigades del país en termes de peatges, que el manteniment de les autopistes, de les infraestructures, doncs no ha de repercutir a les butxaques dels maresmencs, que en això lluitarà el govern del Consell Comarcal del Maresme i que, vaja, després de tant de temps, recordem que el peatge de Vilassar va ser dels primers que es van posar en funcionament aquí a Catalunya i diu que després de tant de temps, doncs els maresmencs ja es mereixen el premi, el respir, ha dit, de poder circular doncs, de manera gratuïta. Peatges per una banda i transport transport públic de l'altra, un dels altres dèficits doncs, que en matèria de mobilitat hi ha aquí a la comarca del Maresme, que és el servei de tren. També Damià del Clot ha reclamat més inversions per la posada al dia del servei ferroviari i per resoldre un dèficit històric. És una de les vies doncs, més antigues que hi ha a tot l'estat espanyol. Recordem que la de Mataró-Barcelona va ser el primer tram que es va posar en funcionament, va ser el primer tram que va circular a l'estat espanyol, que poques inversions s'han fet des de llavors. Es reclamen des del territori, des del Consell Comarcal, doncs, més inversions tant en les infraestructures com en el propi servei. També més freqüència de pas i no només fins a Mataró, sinó aquí, arribant a l'Alt Maresme. Ha dit que això és un dèficit que atribueix la responsabilitat al govern de l'estat espanyol, perquè ha dit que si la Generalitat tingués més diners, doncs evidentment segurament alguna cosa hi podria fer. No obstant això, Damià del Clot tampoc ha tret part de responsabilitat, que en això hi ha també per part de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya. Dic que sí, vaja, si totes les administracions hi posessin una mica més al coll les solucions i al final el benestar dels ciutadans del Maresme també doncs, s'aconseguiria d'una manera més immediata. L'altre tema que des d'aquesta redacció doncs, també hem estat tractant darrerament i que preocupa no només aquí a la ciutat de Calella, sinó en moltes altres poblacions costaneres de la comarca, és aquesta discrepància que hi ha amb el Departament de Costes de l'Estat, de fet amb el Ministeri de Medi, de Medi Ambient, en relació a la interpretació que s'ha de fer al nou reglament de costes. Hem vist com el Baix Maresme s'han hagut de tancar fins i tot alguns clubs nàutics i també establiments de restauració aquí a la nostra ciutat. El que tenim més assenyalat és el club nàutic, tot i que hi ha altres espais doncs, que també estan una mica en l'aire. Ha dit Damià del Clot que vaja, que l'Estat no entra en raó, que aquí hi ha una dinàmica que ha dit que hi ha una dinàmica pròpia pel que fa als usos del litoral aquí al Maresme, que difereix d'altres zones de Catalunya i molt més d'altres zones de l'Estat, però que l'Estat s'ha tancat en banda i que no atén els requeriments ni tampoc els arguments fins i tot tècnics i d'acadèmics, no?, que ha portat el Consell Comarcal, doncs, per fer una lectura, diguéssim, més laxa d'aquest reglament de costes. Ha dit Damià del Clot que s'arriba a situacions i a moments de, fins i tot surrealistes, i que ara mateix ha reconegut la negociació amb costes és del tot impossible. I de cara a la setmana vinent, el Consell Comarcal, el govern del Consell Comarcal del Maresme, que donarà suport, es posarà al costat, doncs, de totes les crides que es puguin fer des del món independentista en cas que la sentència del procés, que no sabem quan s'ha de donar a conèixer, en el cas, doncs, que sigui condemnatòria, el govern del Consell Comarcal del Maresme, un govern netament independentista, ha assegurat Damià del Clot, es posarà al costat, doncs, de les crides que es fagin des de partits i també des d'entitats independentistes. I ho vinculo, això, amb l'altra notícia que avui portem als informatius, que és les crides que s'estan fent ara mateix des de l'Assemblea a que s'estigui alerta. Ara mateix hi ha un ball de dates, doncs, que ningú de nosaltres, evidentment, tampoc tenim una informació molt directa sobre el que es cou al Tribunal Suprem. Tot apunta que la setmana vinent, possiblement dilluns, es donarà a conèixer la sentència. Bé, des de l'Assemblea, des de Calella per la Independència, el que alerten és que el mateix moment en què es doni a conèixer i en el cas que sigui condemnatòria, doncs, el que es crida tota la ciutadania és a sortir al carrer, i que aquella mateixa nit, doncs, hi hagin manifestacions a les 8 del vespre a totes les ciutats catalanes. A partir d'això, doncs, altres mobilitzacions. Sí que sabem que hi haurà 5 marxes que sortiran de diferents punts del país i que acabaran confluint a Barcelona. No sabem quan es faran aquestes marxes, perquè tampoc se sap hores d'ara quin és el dia en què es donarà a conèixer la sentència. I avui, doncs, animem a tothom a que visiti la nostra pàgina web, perquè hi ha un vídeo dels usuaris del Club Social l'Encenall, aquest projecte de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que volen compartir les seves reflexions, les seves reivindicacions i fins i tot, doncs, les seves històries amb tots nosaltres, aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Salut Mental.
Molt bé, Dolors, a partir de la 1, gràcies. Gràcies. Acabem la ciutat d'avui. Com sempre possible, gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Jaume Riera i el Víctor Riera. Demà tornem a partir de les 10 amb una entrevista amb la gent de Calella Marxa. Demà és divendres, també tindrem el repàs de la cartellera cinematogràfica i farem tertúlia amb Xavi Gaset, Isidre Argelers, Montserrat Casaus, Xavier Arniges i Pere Terrés. Salutacions de qui us ha parlat un dia més. El meu nom és Sònia Muntanyola. Fins demà. Adéu-siau.